del pressupost per l'exercici 2012 i les plantilles de personal. Té la paraula per a la seva exposició el tinent d'alcalde, senyor Carles Brugueroles.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa, molt bon dia. Intentaré cenyir-me al temps establert, que els faré una exposició inicial de 10 minuts, per tant ràpida i sense possibilitat d'aprofundir molt amb les dades, que si escau després podem comentar amb més detall amb el torn de debat. Ja s'ha fet una exposició pública, hem tractat amb els companys membres del consistori ja bastament el contingut d'aquest pressupost, per tant doncs faré una repassada ràpida. Senzillament per dir que la conjuntura tots sabem quina és. Avui ens llevem la notícia de que el dèficit de les administracions públiques s'ha anat al 8,51%, i això comportaria per adequar-nos a les previsions de dèficit públic del conjunt de les administracions públiques de l'Estat, doncs una reducció amb els pressupostos generals de totes les administracions públiques de l'ordre de 60.000 milions d'euros, cosa la qual doncs, és una vegada i mitja el pressupost total de la Generalitat, perquè ens fem una idea de la magnitud del que estem parlant, no? I per tant això no fa res més que aprofundir en aquesta situació d'incertesa i de conjuntura econòmica molt dura a la qual aquest pressupost i el conjunt de les mesures que s'han anat implementant ha de fer front. Una repassada també brevíssima als indicadors de l'Ajuntament, dels que hem anat, ja saben tots vostès que provenim d'una situació econòmica doncs, sòlida, que és sanejada, que és bona, que és favorable, i que això ens permet doncs, abordar aquest període des d'una posició de partida millor de la que, per desgràcia, tenen moltes altres administracions com la nostra. Ara bé, és una economia que és sòlida i és sanejada, també l'economia local està millor que la de l'entorn, però hi ha força elements que la fan tendir cap a empitjorar. Si no es prenen les mesures adequades, donat que baixen els ingressos locals, donat que baixen també els ingressos supramunicipals, creixen les necessitats, creix l'endeutament per causes alienes, saben tots vostès l'impacte que hem tingut de les liquidacions de les participacions en els ingressos de l'Estat. Tenim l'espasa de Damocles del tema de les expropiacions de les zones fredes. És una situació incerta que està estudiada, analitzada i sota control, però que és un tema que proposa una problemàtica addicional sobre els comptes d'aquest Ajuntament. Tenim una conjuntura general molt difícil, una incertesa econòmica també global que presenta riscos evidents. Altres situacions que poden esdevenir en el futur, i a més amb bastanta probabilitat, doncs un problema afegit, com pot ser un increment de l'IVA. Saben vostès que l'Ajuntament no es pot deduir la major part de l'IVA que suporta. Per tant, si l'IVA puja, l'estructura de despeses de l'Ajuntament pujarà de forma alíquota. Per tant, tot això són situacions que obliguen a presentar un pressupost que ha de prendre mesures importants per conservar el bon estat de les finances públiques, cosa la qual, avui per avui, és absolutament imprescindible perquè determina, condiciona d'una forma molt clara les possibilitats que té aquest Ajuntament de continuar doncs, accedint al crèdit, de continuar gaudint de pòlisses de tresoreria, etc. Per tant, és imprescindible conservar el bon estat dels principals indicadors financers d'aquest Ajuntament. És imprescindible també operar en un marc de contenció fiscal. Pujar impostos en temps de recessió, si les finances públiques ho permeten, no és la millor de les mesures. I això és el que hem de fer. Hem d'actuar amb extrema prudència i és imprescindible ajustar-se. Tenim menys ingressos, hi ha més necessitats, és imprescindible ajustar-se. Per fer tot això, cal ser més eficients, hem de ser capaços de fer més amb menys. El projecte Smart City, en aquest sentit, és un projecte senyera d'aquesta operativa i d'aquesta orientació de treball que tots compartim. Hem d'incrementar molt significativament, i això ho proposa d'una forma molt clara, molt rotunda, aquest pressupost. La capacitat redistributiva, perquè hi ha noves necessitats socials, i hem de ser capaços de prioritzar molt bé i de tenir una estratègia molt clara. Saben vostès, i aquí no hi entro i no m'hi estenc en aquest punt, que tot plegat s'ha vingut treballant amb el pacte, des de la constitució d'aquest equip de govern amb la planificació dels objectius estratègics i fins a la concreció de les accions més concretes, que moltes d'elles doncs, donen les que tenen impacte econòmic, són les que se'n deriven en aquest pressupost, en aquesta proposta, en aquest projecte de pressupost. Tres elements més per contextualitzar. que és la qüestió del finançament de les inversions i en particular la qüestió de l'àrea metropolitana. Saben vostès que té un impacte molt important també en aquest pressupost, que és un impacte que és nou, donat que per llei ens hem inserit en aquest ens supramunicipal. La qüestió de les restriccions en l'àmbit dels recursos humans derivades del Reial Decret Llei 20/2011 de 30 de desembre també condiciona molt, de forma molt significativa, aquest pressupost. Després en faré una breu referència. I també l'obligació de dedicar recursos d'inversió a l'expropiació de les zones verdes, que també ja abans ja n'hem parlat i que vostès són coneixedors, que una part important de les inversions que tenim previstes s'han de destinar a les expropiacions de les zones verdes. Això té un impacte significatiu. És realment una llàstima que quan el que més toca per ajudar a sortir de la crisi seria abordar una política d'inversions, doncs una part d'aquestes hagin d'anar a aquest capítol, i això és una llàstima, però és així i s'ha de fer front. Per tant, passo a fer resumir el detall agregat dels ingressos ordinaris. En conjunt, pràcticament podem dir que ens quedem a zero. Ens quedem a zero perquè s'han pres les mesures correctores, per allò que dèiem, de que els ingressos baixen, tant la part supramunicipal com la part local. Per tant, s'han pres les mesures perquè això no sigui així. I ens quedem amb uns ingressos disponibles, després de fer els ajustos que ara els explicaré, de 92,1 milions d'euros, que és una xifra significativament inferior a la que teníem l'exercici precedent i que ens situa en dades aproximadament de l'any 2008, perquè ens fem una idea. Quins són aquests ajustos? Doncs els que els he vingut mencionant, les aportacions de l'àrea metropolitana, el cost financer de les expropiacions, inversions que s'han de finançar amb ordinari, etc. Tot això ens situa, insisteixo, amb un pressupost nominal que se'ns en va als 99,6, però que en termes reals de disponibilitat ens quedem amb 92,1 milions d'euros. Bé, tot plegat, òbviament això dibuixa un escenari amb el qual és imprescindible i és impossible evitar mesures molt fortes de control de la despesa, i aquí el rovell de l'ou està amb la despesa ordinària. Per tant, el que s'ha fet és fer una revisió i un replantejament de totes les partides de despesa. S'han eliminat o s'han reduït totes aquelles que no tenen una vinculació clara, prou clara, amb els objectius estratègics. En el marc també del Reial Decret Legislatiu abans mencionat, tenim un escenari de contenció clara de les despeses de personal. S'han revisat la major part de les condicions dels contractes i concessions per reduir la despesa de caràcter fix, i estem en un escenari en què cal monitoritzar la despesa i la tresoreria pràcticament dia a dia, amb un dia a dia. Les claus, en definitiva, d'aquest pressupost de 2012 són les següents. Es prioritza, en primer lloc, les polítiques en matèria assistencial i se n'incrementa la dotació i la prevenció de l'exclusió social. Aquesta és una resposta clara a una necessitat evident, que és la que se'n deriva d'aquesta conjuntura. En aquest sentit, els aturats de llarga durada esdevenen prioritaris. És un centre d'atenció prioritari i relativament novedor respecte de pressupostos d'anys precedents, donat que, com a borsa susceptible d'exclusió, és clarament un col·lectiu al qual cal prestar atenció prioritària. Es manté, com sempre, l'atenció a les famílies nombroses, monoparentals, múltiples, pensionistes, joves i altres col·lectius susceptibles d'especial suport. Es manté l'aposta també pel nivell qualitatiu dels centres educatius del municipi, es referma l'aposta per les polítiques culturals, ampli espectre, es planteja un pressupost inversor especial per a la millora d'equipaments esportius, també en l'àmbit de l'habitatge de protecció oficial, que és una aposta, també ho saben vostès, consolidada. S'aprofundeix en l'esforç per la millora de l'entorn urbà, de qualitat saludable. S'aposta en l'àmbit del pressupost d'inversions per continuar urbanitzant àrees del municipi que estan en situació de que cal anar millorant. Saben vostès que hi ha propostes en aquest sentit a Mirasol, a Valldoreig, a la Floresta. Es referma l'aposta de Sant Cugat pel posicionament en l'àmbit Smart City, com a eina també, no exclusivament ni molt menys, però com a eina també de reducció i de control de la despesa. Es planteja seguir potenciant la col·laboració públic-privada pel foment del progrés econòmic i de la creació d'ocupació. Es reforcen les atribucions, com no pot ser d'una altra manera, del servei d'ocupació municipal. L'atur és un dels principals problemes que tenim nosaltres i que té tots els municipis i el país, tot i que nosaltres el tinguem, ja ho saben vostès, el tenim molt més baix, però és un focus d'atenció molt, molt, molt prioritari. I es preveu un marc d'endeutament prudent per seguir garantint la bona salut financera del municipi. Tot plegat en un escenari, insisteixo, molt clar, molt marcat, de control de la despesa. Bé, tot plegat, les dimensions del pacte les coneixen vostès. Saben vostès que en termes quantitatius creix més significativament la dimensió de les persones. En termes relatius també puja significativament les polítiques de Smart City per les raons abans esmentades. Es dibuixa un marc d'endeutament que preveiem que si tot va amb les circumstàncies que preveiem, al final d'aquest any estarem a l'entorn del 72% de ràtio d'endeutament, significativament més elevat del que teníem en la liquidació de l'any 2010, però ja coneixen vostès també les tensions alcistes d'aquest rati, essencialment derivades de les liquidacions de les participacions en els ingressos de l'Estat que ens han fet ploure del cel sense que nosaltres ho haguem buscat, més de 4 milions d'euros que computen amb el nostre rati d'endeutament. Com a conclusions, respecte del pressupost, doncs un pressupost i unes ordenances fiscals que contemplen alguns elements excepcionals, però que estem en una situació que estructuralment serà significativament diferent de la que hem gaudit els darrers 15 anys, que és imprescindible garantir la suficiència financera, que és imprescindible, i s'ha avançat de forma molt, molt significativa, i vull remarcar aquest punt, en la capacitat redistributiva del conjunt, del pressupost, de les ordenances, etc., que treballem, òbviament, i que és imprescindible també mantenir el nivell qualitatiu general de la ciutat. És imprescindible, ho hem dit, mantenir els indicadors financers en perfecte estat de revista. Cal tendir cap a una progressiva reducció del ràtio d'endeutament. Cal seguir pagant els proveïdors en terminis inferiors als que marca la llei, i tot plegat, òbviament, amb unes eines de gestió doncs, molt rigoroses i amb absoluta transparència. S'ha buscat, s'ha fet un procés de diàleg intens, jo diria, amb totes les forces de l'oposició per intentar cercar els punts de trobada tant en l'àmbit de les ordenances fiscals com en l'elaboració d'aquest pressupost. Per tot que finalment que els faci també un informe resum pel que fa referència a la plantilla i al pressupost per aquest any 2012. És una plantilla, ja ho hem mencionat, caracteritzada per la contenció, no pot ser d'una altra manera també atès aquest Reial Decret Llei 20/2011 que els he mencionat. No s'ha previst, per tant, cap increment de les retribucions de personal respecte a les vigents de 31 de desembre del 2011. L'increment de despesa del capítol 1, que és de 300.000 euros, correspon de forma directa al pla d'ocupació, que vostès saben que aquest pressupost preveu finançar amb recursos propis i que serà addicional al que ve cofinançat per la Generalitat de Catalunya. El percentatge de despesa ordinària que representa el capítol 1 és aproximadament un 30%, no arriba al 30%. És un percentatge que és significativament inferior al de tots els municipis, diguem-ne, del nostre entorn, que oscil·len entre l'entorn del 35% i el 45%, cosa la qual dota aquesta organització d'una flexibilitat de la qual és important poder gaudir. No s'ha procedit a crear cap plaça nova, ans al contrari, algunes de les que estaven vacants s'han amortitzat en funció d'una anàlisi que la direcció i l'àrea de recursos humans, conjuntament amb la gerència, han dibuixat. Bé, tot plegat, amb una explicació, amb una introducció molt somera, que després segur que en el torn de debat doncs, podrem aprofundir en els punts que vostès els assemblin. Dibuixa un escenari que és un pressupost que ha sigut difícil, ha sigut molt treballat, però que ens sentim, diguem-ne, amb una posició d'una certa seguretat en aquest àmbit tan fort d'incertesa que tenim. Saben vostès que el funcionament de l'àrea d'economia s'ha dotat d'unes eines de control, de monitorització, que ens han de permetre en qualsevol moment reaccionar a les incerteses que en qualsevol moment doncs, ens poden afectar, i que aquesta és la dinàmica que es preveu per aquest any 2012. Hi ha algunes qüestions que previsiblement milloraran el 2013, però insistim en que el que teníem doncs, anys precedents és probable que no tornarà amb la mateixa situació que havíem gaudit.
Moltes gràcies. I grups que volen intervenir? Té la paraula el senyor Ignasi Bea.
Bon dia. Bé, abans de tot, com vam fer amb el tema del compte general i de les ordenances, doncs creiem que s'ha de reconèixer la tasca de l'elaboració del pressupost des del Carles Bruguerola fins a la directora i a tothom tots els tècnics que han participat, més enllà del que costi fer un pressupost en temps sense crisi, com podríem dir, doncs quadrada d'això és una feinada. La veritat és que el tema de revisar i replantejar cada partida de despesa segurament ha sigut un bon mal de cap, i la feina que ve ara, no? D'anar monitoritzant això cada dos mesos, aquesta comissió que anirà controlant cada cosa, creiem que és important reconèixer-ho, més enllà que el contingut ens agradi o no. No marejarem molt la perdiu avui, nosaltres ho diem ara, no m'espero el final, ens abstindrem a la votació d'aquest pressupost, i com que l'abstenció és una cosa que sempre que hi ha eleccions tothom s'apropia o tothom la interpreta d'una manera, doncs explicarem ben bé què vol dir, perquè ningú es confongui i s'entengui bé. Si la, doncs, aquesta intervenció si l'hagués escrit en comptes de fer-la oral, segurament es diria conjuntura i estructura, i començarem per la conjuntura, que tots compartim i que ha explicat bastant bé el Carles. Estem en una de les pitjors crisis que tenim i en conseqüència baixen els ingressos per tot arreu, municipals, supramunicipals, amb els agreujants de les zones verdes, un tema que des que em vaig assabentar doncs, em fa dormir pitjor, la veritat, el tema de les expropiacions, i el tema de la PIE i ingressos que mai tornaran. Sembla una mica literari això, però és veritat. Comparteixo aquest anàlisi de tot el tema de les plusvàlues, de les construccions, segurament l'activitat econòmica, encara que refaci una mica, mai tornarem a tenir els diners que teníem, i crec que en això hem de ser conscients que, tot i que aquest pressupost ara sigui el pressupost de la crisi, no és el pressupost d'una crisi que ha vingut i marxarà, sinó és un punt d'inflexió. El de l'any passat, aquest, el de l'any que ve, són uns pressupostos que podríem dir que són un punt d'inflexió i que haurem de replantejar una mica com fem les despeses. Això fa que tinguem menys ingressos per fer el mateix, com a mínim, amb la paradoxa que, clar, en aquesta situació és quan més es necessita, més despesa social es necessita, perquè cada cop més gent, inclús a Sant Cugat, pateix la crisi. En aquest sentit, nosaltres voldríem establir una línia de continuïtat amb les ordenances fiscals i, clar, és evident que nosaltres no vam sortir contents de les ordenances fiscals, tot i que sí que algunes coses es van millorar, però creiem que aquí és on tindríem marge augmentant els ingressos, perquè el que és evident és que si ens baixen els ingressos que tenim i s'han de seguir fent les mateixes coses, haurem de retallar. Nosaltres, abans que retallar, doncs proposem augmentar els ingressos amb una progressivitat fiscal autèntica. Creiem que Sant Cugat, per sort, tenim molta gent que amb una bona progressivitat fiscal doncs podrien sufragar les despeses dels que menys tenen. En tot cas, és evident que hi ha unes quantes despeses que s'han de replantejar i nosaltres no estem en contra de l'eficiència ni de retallar aquelles coses, eliminar aquelles coses que per inèrcia s'han anat adquirint o el fet natural de gastar tranquil·lament quan les coses van bé i no has d'anar mirant. En aquestes coses no ens hi oposem i creiem que està molt bé haver mirat número per número i retallar el que era superflu. En tot cas, hi ha coses que sí que ens preocupen. Els números són molts, però nosaltres ens hem fixat en algunes coses que així a priori són les que més ens preocupen. El tema del capítol 2, la retallada del 12,5% aquesta en entitats, associacions, agents socials i culturals, clar, s'ha de veure ben bé com es concreta i és evident que aquí podem tenir molt debat de si s'han de subvencionar les entitats, del model de finançament de les entitats i tot plegat, però creiem que la cohesió social, que és una cosa que és molt important, doncs les entitats juguen un paper capdalt, la veritat, a nivell de socialització, a nivell de ciutat, a nivell de tot plegat. Per tant, és una cosa que ens preocupa i és en el punt en el qual estem donant més voltes de com podríem treure d'un altre lloc per posar-ho aquí. Independentment, igualment, si no hagués baixat res, encara que el govern tingui la prioritat de fer polítiques socials, que ens ho creiem, no diem que no ho pensi, doncs creiem que ja era insuficient. O sigui, inclús sense descens dels ingressos, nosaltres creiem que les polítiques socials sempre són poques, per tant, la situació és força preocupant. Després d'això, que és el que tots sabem, una mica la conjuntura, anem al que ens preocupa més a nosaltres, que és l'estructura. Nosaltres creiem que, ja no per les ordenances fiscals, que és el que comentàvem, aquí tenim un problema important. Nosaltres no som gens optimistes, com dèiem, amb això de la crisi, no perquè vulguem ser aixecar guitarres ni res d'això, sinó perquè jo havia percebut, ara m'ha sobtat una mica el Carles, havia percebut que hi ha un cert optimisme. No? El 2012 i el 2013 seran durs, potser el 2014 també, però en tot cas, en un cert temps recuperarem. I nosaltres estem convençuts que no es recuperarà. I creiem que el nostre model de ciutat, i això no només té responsabilitat de l'equip de govern, que creiem que en té aquest i els anteriors, sinó moltes ciutats s'han basat durant molts anys en uns impostos que eren extraordinaris, en construccions, en plusvàlues i en activitat econòmica que eren extraordinaris i eren propis d'un creixement que era real, però era un creixement limitat. I això mai tornarà. Entre altres coses, jo crec que hi ha coses que són de calaix, com que no tenim més terreny, i, bueno, hi ha més... Esperem que no tinguem més terreny a Sant Cugat, però, clar, o sigui, com no declarem la guerra a una població limítrof i la guanyem i comencem a edificar, tenim poc, vull dir en broma, però que no tenim més terreny, no? Això, bé, quan hi hagi més activitat econòmica, l'IAE pujarà, però les plusvàlues i la construcció creiem que no ho recuperarem. Per tant, tenim un problema i crec que no cal incidir en el tema que tenim un percentatge molt elevat, un 90% sempre es diu captiu, És evident que el model de ciutat que tenim, el model de ciutat difusa, doncs és un model que té una gran acceptació, com es demostra en cada elecció i en els baròmetres d'opinió, però és un model molt car. Per tant, nosaltres creiem que aquí està una mica el quid de la qüestió. Entenem que l'equip de govern que defensa aquest model i que a més li està sortint força bé, bueno, per dir, molt bé, vaja, de cara a l'acceptació, doncs hauríem de parlar i seure tots per dir una cosa el que volem i l'altra és el que podem tenir, perquè això s'ha construït durant uns anys que no eren normals. Evidentment tenim poc marge, no sé, bueno, he llegit pels mitjans, dic aquesta dada perquè m'he perdut una mica amb els números. Després de pagar tot el que costa el funcionament ordinari de la ciutat, ens queden 6 milions d'euros, ens queden uns pocs milions d'euros per fer inversions així, cosa que és francament poc, i aleshores, bé, ja es veu que les inversions baixen amb tot, i algunes coses que sí que es fan, el tema del soterrament de les línies d'alta tensió Valldoreix, coses positives que s'havien de fer i que en aquest cas sí que es faran. Bé, no, ja parlarem una mica més amb detall després, nosaltres ens abstindrem. Per què? Perquè potser la meva intervenció es pot desprendre que votem en contra i ja està. Nosaltres, enllaçant una miqueta amb... Això volia dir, de les conclusions generals del dia de l'audiència pública, hi ha una aspiració que posa al final. No són temps per la confrontació política, sinó per la col·laboració. Convidem totes les forces polítiques representades al consistori a oferir a la ciutadania la nostra capacitat de cooperació i de construcció conjunta d'un present i futur millors. Bé, bueno, no sé si ho vaig comentar en un altre ple, si no ho vaig comentar ho vaig pensar... No hem de confondre la cooperació política amb votar tots de manera unívoca ni coses així. Crec que el que hem de fer és ser conscients del problema i començar a posar fil a l'agulla. Nosaltres ens abstindrem perquè més enllà que les al·legacions o les propostes que presentem, que en tenim algunes, n'avançaré una ràpida, faig un parèntesi. Jo m'he fixat en que el descens de les del tema dels diners que van a entitats, associacions, agents socials i culturals és de 150.000 euros. I ja no parlem d'un cartipàs que en el nostre moment vam considerar sobredimensionat, ni no parlarem d'això, només diem de les assignacions als grups municipals. No estic parlant dels sous de ningú ni estic qüestionant la tasca de ningú ara mateix, però surten 195.000 euros anuals només de diners que la ciutadania paga als grups polítics, no als sous dels regidors ni res d'això. Crec que tenim marge, tenim recorregut en aquest sentit, i crec que ja no només per la crisi, sinó que és qüestionable que tota la ciutadania hagi de pagar el manteniment de l'estatus quo, el manteniment d'uns grups polítics en detriment dels que estan fora del consistori, per exemple, que aleshores es veuen clarament perjudicats. Això és una idea que tenim i que presentarem d'alguna manera. En tot cas, nosaltres creiem que hi ha tres coses. A curt termini, que seria intentar curar alguna al·legació, intentar que s'accepti alguna cosa i en tot cas que es compleixi el pressupost com està amb el mínim de modificacions possibles. A mig termini, el proper repte són les ordenances fiscals de l'any que ve. Creiem que la progressivitat és la clau per tenir més ingressos i no haver de retallar en temes socials. I finalment, a llarg termini, que és el que emplacem des d'ara mateix, a començar a replantejar el model de ciutat, i no perquè no vulguem tenir una ciutat maca, sinó perquè és un model que s'ha construït sobre un creixement que s'ha acabat.
Moltes gràcies, senyor Bea. Té la paraula el senyor Calderón pel grup d'Iniciativa per Catalunya Verds.
En primer lloc, em vull disculpar pel meu estat. Estic encostipat.
Gripós, vaja. També.
Sí, una miqueta encostipat. I res, gràcies, senyora alcaldessa, bon dia. Bon dia a tothom. És evident que ens trobem en un moment de crisi econòmica, entre d'altres coses, i que aquest context afecta directament a les finances municipals. Una crisi mundial provocada per la cobdícia dels mercats, S-Mobile, vale. Una determinada manera de veure el món, el capitalisme salvatge i el benefici a qualsevol preu podrien ser alguna de les causes d'aquesta crisi. Això ha provocat que a nivell més local, a nivell dels governs estatals i nacionals, s'hagin pres decisions, des del nostre punt de vista ideològic, al servei dels mercats que responen als interessos d'aquells que han provocat la crisi. Això s'ha traduït en polítiques d'una marcada tendència neoliberal de retallades en els àmbits més sensibles del nostre estat del benestar, sanitat o educació, o retallades de drets. Una mostra d'això és el famós decret 20/2011 que limita l'actuació de les administracions locals en matèria de recursos humans, l'actual reforma laboral, l'intent de privatització de la sanitat pública o la persecució estival als beneficiaris de la RMI. A un nivell molt més domèstic, molt més de l'administració del nostre ajuntament, té un efecte clar: la retallada en subvencions que financen serveis bàsics per a la ciutadania. un retorn injust a la participació en ingressos de l'Estat o la manca de recursos per inversió. Aquest context provoca que els ajuntaments encara estiguin més escanyats del que ho han estat fins ara, amb un finançament insuficient. Avui encara s'agreuja més aquesta manca de finançament i d'arribada de recursos supramunicipals. Pel que fa al pressupost de l'Ajuntament de Sant Cugat, l'equip de govern explica que una política rigorosa i una bona gestió fan que l'Ajuntament de Sant Cugat estigui en una millor situació per enfrontar-se a aquesta conjuntura. Doncs bé, creiem que aquest anàlisi és una miqueta cofoista i triomfador. Vull recordar que els exercicis 2009 i 2010 es van tancar i es van equilibrar gràcies a dues operacions comptables com la de Sorea o la venda de Mirasol Centre. Sense aquelles operacions, probablement la salut econòmico-financera d'aquest Ajuntament no seria tan bona. Ens va tocar la loteria i per això vam tancar els exercicis amb equilibri econòmic. També se'ns explica que tenim un problema de diners disponibles bàsicament per tres motius. Un primer, un retorn d'ICIO de 2 milions d'euros avançat per una entitat financera, l'aportació a l'àrea metropolitana de Barcelona i l'espasa de Damocles de les expropiacions de zones verdes. Sobre l'ICIO, només una pregunta. Com és que en aquell moment aquella entitat financera va avançar aquest ICIO? Segon tema, les zones verdes. És un problema greu, però potser en el seu moment i quan l'Ajuntament tenia marge de maniobra, parlem dels terrenys disponibles abans dels nous creixements, podríem haver solucionat aquest tema. Una planificació global de Sant Cugat ens hauria ajudat a solucionar aquest problema. Per no parlar dels litigis entre l'AMD de Valdoreix i l'Ajuntament per saber qui havia de pagar aquestes expropiacions. Hem perdut temps i diners. Sobre l'aportació a l'àrea metropolitana de Barcelona, cap comentari. Només veure com aquesta aportació es tradueix en inversions en aquesta ciutat i en què els invertim. Pel que fa al marc d'ingressos, no ens hi extendrem, però Iniciativa ja va exposar el seu punt de vista en el debat d'ordenances fiscals, on vam exposar la nostra intenció de mantenir el coeficient d'IBI per tal d'obtenir entre 300.000 i 400.000 euros extras, per tal de fer més polítiques socials. En un moment com l'actual, és clau no renunciar a més ingressos i redistribuir la riquesa mitjançant, en aquest cas, tarifació social o mesures que afectin directament a aquells que més pateixen la crisi. Un exemple, i d'aquest tema ja n'hem parlat, una ordenança que bonifiqui la plusvàlua a aquells que siguin desnonats del seu habitatge. Volem transmetre també la nostra decepció per la manca de concreció de la moció aprovada amb una àmplia majoria d'aquest ple, 21 regidors de 25, que parlava d'instaurar un sistema en la línia de la tarifació social. Parlem de redistribució, però no sabem com es concreten els preus públics amb tarifació social. Pel que fa a la despesa. En aquest cas, entre d'altres consideracions i iniciatives, ens hem fixat com a prioritats tres aspectes. Les polítiques socials, l'ocupació i la cooperació. Pel que fa a les polítiques socials. Tot i el gran titular de manteniment de partides dedicades a polítiques socials, és una mitja veritat, no direm que és una mentida. Si tenim en compte que la pujada de l'IPC és aproximadament d'un 2,5% i que aquestes partides són idèntiques a les partides de pressupost de l'any passat, la baixada real és d'un 2,5%. Amb un any que tenim per endavant, que es preveu pitjor que l'anterior, la previsió no pot ser la mateixa. Parlo d'ajudes concretes, de beques menjador, d'ajudes a la gent en situació d'exclusió. Aquestes partides són idèntiques fins i tot en els decimals. A més, no hem sabut trobar els fons de contingències dels que aquest grup estava orgullós d'haver consolidat. Senyor Brugaroles, han eliminat el fons de contingències en polítiques socials? Pel que fa a l'ocupació, sorprenentment, després de molts anys, es fa un esforç per tal de millorar l'ocupabilitat dels aturats i aturades de llarga durada. A banda dels 400.000 euros i escaig que aporta la Generalitat, que aquesta quantitat l'haurem de veure, l'Ajuntament hi dedica 300.000 euros extres en plans d'ocupació. Benvinguts siguin els recursos. Després de molts anys de reclamar-ho, jo crec que és una cosa positiva. Però deixi'm que hi ha hagut una dada que ens ha semblat curiosa. L'atur, definit pel senyor Brugaroles, és el principal xacra, el principal problema econòmic del país i de la ciutat. És curiós que tingui un pes inferior, per exemple, amb l'esport. amb tot el respecte a l'esport i tot això, però és curiós que la principal xacra tingui un pes menor en el pressupost, al pressupost d'esports. Creiem que els recursos havien de ser superiors, ja que és el principal problema econòmic del país i de la ciutat. Malgrat que les dades d'atur suporten la comparació amb l'entorn, en el cas de Sant Cugat, la pujada d'atur és molt important a la ciutat. Cal més esforç i cal més acompanyament. Pel que fa a la cooperació, hem reduït el percentatge de l'aportació del pressupost destinada a cooperació, de l'1% al 0,7%. És cert que no totes les ciutats mai havien fet l'1% i ara hem rebaixat el 0,7%. Però en un moment com l'actual s'ha de ser més solidari que mai amb aquells països, amb aquells llocs que no només estan malament per la crisi, sinó que arrosseguen una situació endèmica de pobresa. No és moment de rebaixar aquesta partida. I és en aquests tres punts, en aquest sentit, que el grup d'iniciativa presentarà les al·legacions en el període que s'obre avui. Al·legacions que seran responsables i rigoroses amb el context econòmic i polític, un context de crisi i retallades de les altres administracions. Altres consideracions al pressupost. També volem posar sobre la taula alguns temes. La baixada pressupostària de suport a entitats culturals ha baixat un 12%, ja ho apuntava el senyor Bea. Si ens creiem allò que diu el Pla de Cultura de la ciutat, que les entitats són el motor de la cultura de Sant Cugat, i també som conscients de la situació econòmica, caldria anar a una política que vagi més enllà de la subvenció i caldria avançar en una línia de suport logístic, que l'Ajuntament no solapi activitats de les entitats i intentar generar sinergies entre entitats i entre les entitats i l'Ajuntament. Constatem, una vegada més, que Sant Cugat continua sent una ciutat cara. Un clàssic, obrir la persiana ens continua sent molt car i ens deixa poc marge d'actuació. És cara al manteniment i és cara a la part captiva del pressupost. Sé quina és la resposta, avançar en l'Smart City. Més que avançar, potser que prenem nota d'altres ciutats que realment són Smart Cities i no únicament un carrer. Sant Cugat no és la primera ciutat smart i hi ha d'altres que han avançat i realment tenen una gestió eficient i eficaç de la gestió de la ciutat. N'hi ha diversos exemples. Ribes Vacia, Madrid, Màlaga, estan molt avançades en aquest àmbit. En qualsevol cas, i per acabar, i en forma de resum, Iniciativa vol una política al costat de la gent, que posi més accent a les polítiques socials i d'ocupació, que no renunciï a ser solidària amb altres llocs del món més perjudicats. Vostès ens han presentat una proposta de pressupost que no s'ajusta al que han comunicat. Malgrat l'esforç, aquest grup pensa que no arriba als objectius que es marquen i, evidentment, no és el projecte de pressupost que nosaltres faríem. És per aquests motius que no donarem suport a l'aprovació inicial del pressupost, tot esperant que es tinguin en compte algunes de les al·legacions que presentarem. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Calderón. Pel grup socialista té la paraula el senyor Villasenor.
Gràcies, senyora alcaldessa. Esperem que sortim poc refredats avui d'aquest ple. Suposo que els plens del dematí són més tranquils. I per tant, doncs, suposo que continuarà així. Mirin, realitzar un pressupost és complicat i per tant tot l'equip que ha realitzat aquest pressupost durant tots aquests mesos han realitzat una tasca que crec que s'ha de posar sobre la taula. Sobretot perquè hi ha un tema de gairebé de lògica. Algú que té majoria absoluta, diguem-ne que no pot estar molts mesos fent un pressupost a no ser que estigui millorant i revisant totes les partides. No tindria cap lògica. Per tant, aquesta lògica entenc que s'ha vist en aquest pressupost. Avui continuem el cicle, no el tanquem, avui continuem el cicle pressupostari de l'any 2012 que vam iniciar amb les ordenances fiscal de 2012 i que en 20 dies naturals farem l'aprovació definitiva d'aquest pressupost sempre i quan hi hagin al·legacions, cosa que com ja heu dit n'hi hauran i des del PSC també n'hi hauran al·legacions. Ens sobta que en aquesta aprovació inicial del pressupost 2012 no haguem tingut a la nostra disposició, home, jo crec una cosa de sentit comú, és com està la liquidació de l'any 2011. Vostès em diran, és que encara no és el moment. Però és que segurament, diguem que estrany, però jo crec que el pressupost està sobrevalorat. El pressupost està sobrevalorat sobretot perquè tots sabem que el pressupost que estem presentant avui aquí, que s'aprovarà d'aquí uns dies, tindrà 15-20 modificacions pressupostàries i no és que m'ho estigui inventant, és el que estem fent els darrers anys, per tant estadísticament és això. I tindrà coses positives com l'entrada de diners provinents de subvencions i d'inversions. Per tant, això serà positiu i, per tant, aquestes inversions i aquestes entrades també hauran de tenir una consignació pressupostària que vagi lligada a despesa. També hi hauran modificacions pressupostàries i també suposo que en algun moment donat, de fet, quan toqui a finals de març, tindrem la liquidació on veurem possiblement que l'estat d'execució del pressupost d'ingressos és al voltant del 75% i de despeses també al 75%. I també veurem on s'han fet, com s'han intentat tapar, suposo, aquelles subvencions lligades que no han arribat, aquells 4,5 milions que parlàvem a la sessió de l'altre dia del pressupost. Jo crec que és necessari que tinguem aquesta informació per tal de veure com serà el proper futur. Continuem amb el cicle. Com vostès saben, el nostre grup va donar suport a la majoria de les ordenances fiscals, excepte l'IBI, que vam abstenir-nos, i a la taxa de clavegram que vam votar en contra, atès que no es van atendre les nostres al·legacions. Hi havia alguna de les al·legacions que en el debat de les ordenances es va comentar que no s'acceptaven, però quedaven, diguem-ne, subsumides dintre d'un esperit literari o esperit on podíem tirar endavant tant en la progressió del pressupost aquí, ara, com en el devenir de les diferents accions pressupostàries i altres accions. Nosaltres creiem que segurament sí que en una petita part s'ha complert aquesta situació, però de moment part d'aquell debat no s'ha complert en aquest pressupost, o com a mínim no té una concreció clara en les xifres i en els discursos. No en repetiré, crec que el company d'Iniciativa ho ha parlat sobre la tarifació social, hem tingut alguna trobada al respecte, coneixem la dificultat de traslladar el concepte de tarifació social a preus públics i accions pressupostàries, però en aquests moments no el tenim. En aquests moments no el tenim i, per tant, crec que era una de les claus sobre l'aprovació de bona part de les ordenances fiscals. Entenem que deuen estar continuant en el treball d'aquesta situació. Ara, en aquests moments no hem passat de la literatura a la tècnica, diguem-ne, a la concreció i a la màquina, i per tant ens hem quedat en l'aparell literari. Vostès tenen majoria absoluta, no necessiten el suport de la majoria dels partits polítics, no, de cap partit polític, de fet, per tirar endavant aquest pressupost. Vostès ho saben, nosaltres ho sabem. Valorem positivament el conjunt de les negociacions i reunions que s'han realitzat des del punt de vista formal. Em quedaria també amb la darrera frase, com comentava l'Ignasi, sobre què vol dir donar suport a un pressupost i què vol dir treballar conjuntament en un pressupost. Jo crec que també hauríem d'aprofundir una mica més, a part de les formes, la informació donada, en intentar pactar continguts. En intentar pactar continguts, que en política suposo que vol dir pactar inversions. Les inversions que en els propers mesos també arribaran per part d'altres ens. Per exemple, pactar en què es dedicaran els ingressos provenents de l'àrea metropolitana o del POS o de la xarxa Barcelona o qualsevol altra situació que en aquests moments entenc que pel calendari no s'ha posat sobre la taula, sí, o sobre la taula d'informació, però no sobre la taula del possible pacte. Hi ha altres tipus d'inversions. L'altre dia els veïns de Bullpalleres venien i ens plantejaven algunes inversions. Home, vam veure per sorpresa que sembla ser que està el pressupost. Diguem-ne, deu estar amagat a dintre una altra partida perquè no l'hem vist i bàsicament se'ns havia dit que no hi era. Però bé, si és, vol dir que hi estarem d'acord en aquestes inversions. Un pressupost municipal no és una cosa que comença i acaba. Tots plegats tenim una certa història aquí i, senyora alcaldessa, vostè sap que el pressupost és com un riu que va passant l'aigua, però el forat, diguem-ne, que hi és, no? Que però passa el riu. En els darrers anys s'han fet tasques positives des del punt de vista econòmic en aquesta ciutat, sobretot partint d'on veníem, l'any 1999, amb un dèficit de més del 120%, s'ha anat millorant, però permeti'm que li digui que en els darrers anys ingressos extraordinaris, i ara no recordo exactament la frase que posava l'interventor, però era alguna cosa semblant com de difícil repetició. Ingressos extraordinaris de difícil repetició ens van servir per tancar un pressupost amb un superàvit, jo no diria fictici, però amb un superàvit que no responia a la situació real. a fer referència al company d'iniciativa, ens estem referint als diners aportats per Sorrià, o el sistema de jo me lo compro, jo me lo vendo de Promusa, jo m'ho compro, jo m'ho venc de Promusa, que va tenir també una certa gràcia i d'enginyeria econòmica, jo crec que destacable, i no té per què ser dolent, simplement les coses són com són. Per tant, jo m'ho venc, jo m'ho compro, i per tant amb això tanco el pressupòsit i tinc superàvit, si no tindria un dèficit de 10 milions d'euros. I això per què els dic? Perquè ens han venut les joies a la corona abans de temps, quan segurament sí que les necessitaríem ara. També amb una mica d'estil, ni tot és negatiu ni tot és positiu, diguem-ne que ni en la vida ni en política, però també permeti'm que dir-los, quan parlàvem del passat, que home, quan algú fa al·legacions al pressupost del 2010, per exemple, el 2009 o el 2008, no és que de sobte avui se'ns oblidi tot. O sigui, clar, quan fas una al·legació d'alguna cosa, pot haver decaigut pel temps, les circumstàncies econòmiques actuals poden fer que no, home, doncs que no tingui lògica. Imagina, nosaltres no els hi proposarem que fem tres escoles bressol, no té sentit, oi que m'entenen? Encara que sigui una necessitat, no té sentit en una situació econòmica. Ara bé, de les 50 al·legacions que van presentar l'any 2010 i que van donar suport al 2011, no les van fer per fer. Se suposa que encara les pensem la majoria. I per tant, els vull descriure si alguna de les coses que en aquest temps han canviat i vostès les han assumit, ja sigui pel devenir propi de la situació o que han cregut que eren positives. Jo crec que això també cal destacar-ho, tot i que van votar en contra. L'entrada de l'Autoritat Metropolitana de Barcelona, això ha estat una de les al·legacions clàssiques, jo crec que de l'any 1999, per tant, segurament té costats positius i negatius, però sí que hi som, i per tant sí que tindrà una repercussió positiva quan toqui. Evidentment, ara amb el traspàs de diner ordinari serà una situació complicada, però ja tindrem aquests ingressos. Demanàvem des de l'any 2008 la creació d'una partida de zones verdes per expropiacions. Hem parlat també amb el company del Partit Popular en diferents ocasions. Home, és molt complicat. L'espasa de Damocles, que és la frase que sempre fem servir a la Comissió Informativa, i és complicada, però era previsible. I és complicada, però hi era previsible. Segurament ara en aquests moments, on la crisi immobiliària fa que surti més a compte que t'expropiïn que no construir, és el moment on estan arribant. Ara, aquesta partida de 3,5 milions necessària i imprescindible també hauria d'haver estat altres anys. Segurament de no 3,5, sinó de 1, 2 o el que sigui. I segurament aquest equip de govern en aquests moments està pagant la manca de previsió d'anys anteriors. Però dona la casualitat que aquest mateix equip de govern no va arribar fa 6 mesos. Home, vostès no van arribar, no poden dir que van arribar a la Generalitat com ara i que la culpa és del tripartit. En aquest cas la culpa no és del tripartit. Deu ser d'un altre tripartit que vostès creuen. Hi ha una cosa que ens satisfà, que és el tema que comentava el senyor Brugarola sobre els 300.000 euros lligats a pla d'ocupació. M'agrada bàsicament perquè és l'al·legació de 2010, una de les al·legacions de 2010, i després de 2 anys, home, algú ens ha fet cas, està bé, m'agrada i per tant és positiu. També entenem que s'ha fet una tasca positiva al voltant del Sant Cugat Tribuna i un procés d'eficiència entre ingressos i despeses, per tant considerem que és positiva. També el suport a aturats en alguns serveis públics, reducció d'hores extraordinàries, aquesta entenc que ja és era una necessitat ja perquè és que no es podia pagar, entenc. I també la dotació al carnet jove, que ha anat canviant en aquests anys en aspectes positius. Hi ha altres que no s'han realitzat, per exemple la territorialització del pressupost entre els diferents districtes, motiu de mocions, delegació durant diferents anys, la dotació pressupostària dels districtes al centre, no en tenim, les partides de Mirasol, les Planes, la Floresta s'han quedat a la meitat, però en canvi al centre no tenen ni 3 euros per gastar en una enganxina del barri. No se n'han fet auditories de gestió, com a mínim que nosaltres en sabeu, ho sabem o no ens ho han traspassat, dels serveis públics en concessió. I ara obriré un parèntesis. Home, ja sé que el 30% del capítol, solament tenim el 30% del capítol 1 destinat a personal. Clar, l'enllumenat, la recollida d'escombraries, el 0-10, està externalitzat. Clar, és que si volen fins i tot podríem fer-la més. És evident que hi ha serveis públics que poden ser de gestió directa o indirecta i els altres són de gestió indirecta. Tampoc no ens fem trampes al solitari. No tenim una memòria econòmica del pla d'equipaments, no ha hagut una rebaixa del 15% de la massa salarial dels càrrecs de designació directa, no, segons el nostre criteri no ha hagut suport a les entitats en l'àmbit de la comunicació i la manera de funcionar, i això no són diners, no són diners. No ha hagut una dotació pressupostària pels patis oberts. El pla d'estalvi energètic el podíem matitzar o no, i les polítiques destinades a medi ambient, ja els explicaran el senyor Casas, el senyor Àngel Casas. I també no hem vist reflectides àmpliament reducció de partides de comunicació i propaganda, si volen, i també obro parèntesis que no afectin el capítol 1, i tampoc el tema del viver d'empreses públic sí que s'ha situat en una col·laboració més aviat público-privada que en aquest àmbit. Aquestes els estava descrivint una part de les nostres al·legacions que per tant és el que nosaltres continuem pensant. Com els deia, hi ha coses positives, hi ha coses que nosaltres entenem que són millorables. Estem en una fase de negociació, jo ho entenc així, espero que vostès també ho entenguin així. Sí que hi ha hagut una reducció de les transferències de les diferents administracions de l'Estat al voltant d'un 7%, parlàvem de la participació dels ingressos de l'Estat, però també la caiguda de les subvencions de la Generalitat, que és 20% aproximadament, si no m'equivoco, i si no doncs ja ho corregiríem més endavant. Tenim un pressupost diferent de quin és l'aparell de l'apartat d'ingressos, tenim tot el tema de l'àrea metropolitana que ens fa que aquests ingressos de gairebé 199 milions com a 8 passin a 92, però també hem tingut una capacitat de generar ingressos per part de 99, que això és positiu, i per tant nosaltres ja els diem que presentarem al·legacions responsables, no presentarem coses que no es puguin complir per fer una roda de premsa, no té sentit, no té sentit en aquest moment això. I les subvencions, les al·legacions que presentarem les farem també rebaixant despesa per un altre costat o pujant ingressos, jo crec que és de sentit comú, i sobretot les presentarem també en vista dels propers ingressos que arribin lligats a subvencions que deia en la primera part de la nostra intervenció. Per tant, el nostre vot serà contrari per tal de fer aquestes al·legacions, i solament comença ara aquest període, i esperem que el vot pugui ser diferent en l'aprovació definitiva. Gràcies.
Gràcies, senyor Villasenyor. Per part del Partit Popular té la paraula el senyor Benejam.
Gràcies, senyora alcaldessa. Desde el Partido Popular, lo primero que queremos decir, ya se ha dicho, pero nosotros también lo diremos, es el reconocimiento de la labor que ha hecho el equipo de gobierno para el presupuesto 2012. Principalmente la economía, supongo que bueno, el ejercicio de contención del gasto pues ha sido difícil. Y se ha tenido que priorizar, y priorizar pues siempre es difícil, ¿no? Entre unas cosas y otras, teniendo en cuenta que durante los últimos años pues el gasto que había en el ayuntamiento pues era considerable, el gasto en entidades de la ciudad, ¿no? Bueno, se aplaude especialmente el aumento de la dotación de algunas entidades de San Cuat, principalmente las que tienen como fin el cuidado de las personas, que son las que ahora mismo pues están dando un servicio muy positivo para las personas que no tienen recursos o para las personas que necesitan cuidados. Ese aumento de la dotación pues se valora muy positivamente y es de agradecer. También se aplaude la decisión de dotar una partida presupuestaria con carácter de previsión para el tema de las expropiaciones, que como ya se ha dicho pues es un tema pues de mucha importancia por el gasto que supone en inversión, ¿no? Bueno, esa labor de previsión en el presupuesto que también nosotros habíamos solicitado, que supongo que el equipo de gobierno ya hubiera hecho de modo propio, pero nosotros lo veníamos solicitando, pues se considera muy positiva por lo que pueda venir, ¿no? Como ya se ha comentado. Por otra parte, las cuestiones que nosotros consideramos que no corresponde tener en cuenta ahora mismo en un presupuesto, o que se han contemplado de una forma que no es la correcta a nuestro modo de ver, el excesivo gasto en políticas de ideología. El tema de, bueno, teniendo en cuenta que la crisis que existe ahora mismo hace mella en muchísimos hogares y entidades que se dedican al cuidado de las personas, como decía, principalmente a personas sin recursos económicos o con discapacidades o ancianos, encontramos que no es aceptable que se gaste dinero en políticas de ideología, porque ese dinero estaría mejor gastado en esas políticas sociales de cuidado a las personas. Entonces, por ejemplo, cuestiones de cultura, que está muy bien subvencionarlas, pero que no son tan prioritarias como las cuestiones de cuidado a las personas. Esas cuestiones de cuidado a las personas son prioritarias para el Partido Popular y debería destinarse todo o parte del dinero que está previsto para las asociaciones o entidades culturales a ese cuidado a las personas ahora mismo. No estamos diciendo que en momentos en los que la economía pues funciona mejor y todo va bien y hay ingresos extraordinarios y tal, se puedan dar subvenciones a entidades culturales porque fomentan la cohesión social, pero ahora mismo rompe más la cohesión social los problemas de las personas que no tienen recursos que las subvenciones a entidades culturales. Por ejemplo, hay una que llama mucho la atención al Partido Popular, que es la subvención de 3.000 euros a Acció Cultural del País Valencià, que la verdad es que no entendemos qué tiene que ver Acció Cultural del País Valencià con Cataluña ni con Sant Cugat, ¿no? Bueno, Acció Cultural del País Valencià será una asociación que tenga unos fines pues muy loables, pero que no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con Sant Cugat, y por lo tanto no entendemos por qué se le tiene que subvencionar, cuando ese dinero estaría muy bien empleado en alguna política social de aquí, aunque sean 3.000 euros. En acogida lingüística, por ejemplo, se destinan 52.000 euros en este presupuesto. Supongo que eso entiendo que es para fomentar el uso del catalán a las personas que vienen a vivir a San Cugat. Entiendo que eso sea un sistema que utiliza el ayuntamiento para la adaptación de esas personas que vienen a vivir aquí, para que hagan una vida normal. Y que su vida, por el traslado que se ven provocados, o sea, que la vida que les hace hacer, pues que no sea un trauma para el núcleo familiar o para la persona, ¿no? Pero ahora mismo seguramente estaría mejor destinado a cuidado de las personas. Y, por ejemplo, también se aportan 64.000 euros al Consorcio de Normalización Lingüística, lo mismo, mejor destinado al cuidado de las personas. Porque ahora mismo que se destine 64.000 euros a esta partida, pues la verdad no lo encontramos lógico. Otra cuestión que entendemos criticable es el gasto voluntario en actos de celebración. Actos de celebración entendemos actos que sean de carácter lúdico, de premios, de concursos, de cualquier cosa, de ferias y tal. Todo esto, a pesar de que ya se ha reducido el presupuesto para las fiestas mayores, que no se quiere suprimir, desde luego, pero sí que se haga un ejercicio de contención en todo. En fiesta mayor ya se ha reducido bastante el presupuesto, pero podría reducirse más en todas estas pequeñas cosas que hacen, o sea, que conforman un gasto elevado al cabo del año y que también está previsto para el 2012. Ahora mismo estas celebraciones encontramos que son superfluas y que el dinero estaría mejor gastado en otras cosas. Una cuestión muy importante para nosotros es el excesivo gasto que está previsto en los organismos autónomos, principalmente en OAMCIC y en OAMCC, Teatro Auditori, principalmente porque es muy loable la labor que hacen, pero ahora mismo el gasto de 1 millón en los medios de comunicación en OAMCIC y el gasto de 1,5 millones en OAMCC es exagerado. El Teatro Auditori, del 1,5 millones, el Teatro Auditori gasta 1 millón. Entonces, bueno, quizás demasiado gasto, quizás es un capricho demasiado caro para San Cugat ahora mismo, teniendo en cuenta que hay que hacer frente a muchos gastos para los que no hay ingresos. Seguramente es una cuestión de difícil solución, porque el 80% del gasto es de sueldos, pero bueno, eso tiene difícil solución, pero tiene solución, y se podrían haber reducido esos sueldos para estos organismos autónomos que tampoco tienen una función principal en el municipio ahora mismo, sino que es una es informar y la otra es entretener. Entonces, pues no es de recibo que se gaste tanto dinero en esto. Además, el propio ayuntamiento en comunicación también se gasta mucho dinero. También hay un departamento de comunicación en el ayuntamiento y sorprende que teniendo estos organismos autónomos de comunicación no sean el único canal que utiliza el ayuntamiento de comunicación, sino que el propio ayuntamiento dentro de su estructura tenga también un departamento de comunicación con un presupuesto nada desdeñable y que además, pues claro, se gaste dinero por aquí y se gaste dinero en la radio y televisión, en el periódico papel y en el periódico digital. Bueno, pues entonces al final ya no es el millón, sino que es pues el millón más lo que se gasta en el departamento de comunicación del ayuntamiento, con lo cual gasto exagerado. Otra cuestión criticable, a nuestro modo de ver, es el déficit de tesorería que afecta a las cuentas últimamente, ¿no? Porque en el último año ya se nos ha venido informando en las comisiones en las comisiones informativas de economía que hay dificultad en la tesorería. Concretamente en el último informe de tesorería era que la tesorería estaba en una situación comprometida y el tesorero nos explicó que a final de año pues se había gastado en diversas cosas que habían hecho que habían dejado la tesorería a cero o a muy poco. Esas son las palabras textuales que utilizó. Entonces, ese informe de la tesorería indica que si la tesorería no está bien, pues eso compromete un poco el cumplir con los compromisos de pago a los proveedores y por tanto que haya que pedir financiación bancaria para poder cumplir con esos compromisos, pólizas de financiación de circulante o pólizas de crédito para poder atender los gastos corrientes. Adicionalmente a todo esto, ¿vale? Y en su día ya lo dijimos, hay un gasto, ya se ha comentado aquí por otros grupos, el gasto en sueldos de cargos de confianza. Este gasto lastra el presupuesto de una forma considerable. Hay retribuciones en este presupuesto que no son acordes con la coyuntura actual ni con los ingresos que tiene ahora mismo el ayuntamiento. Esto seguramente pues bueno, se podría decir que el gasto pues es equiparable al ingreso, porque aquí salen unas cuentas en las que al final cuadra, ¿no? El gasto es igual que el ingreso y cuadra bueno, pues porque hay unos ingresos de diversos conceptos, de los impuestos, de tal, pero la verdad es que al final esos sueldos se pagan con el aumento de ingresos que recibe el ayuntamiento por los impuestos que pagan los ciudadanos. Por ejemplo el IBI, ¿no? Pues que la recaudación por IBI este año ha aumentado porque ha aumentado los valores catastrales, entonces la recaudación aumenta a pesar de que haya disminuido el tipo impositivo. El tipo impositivo no ha disminuido de forma suficiente como para que el ingreso del ayuntamiento por este concepto se mantenga, sino que sube, por lo tanto el ayuntamiento tiene más recursos en esto, que sirven, como no se aumenta gasto social, como no se aumenta, sino que se reduce, no se aumenta inversiones. ¿En qué se destina ese dinero? Pues en pagar los sueldos. Todos estos conceptos que acabamos de criticar entendemos que no son necesarios y que se podrían reducir considerablemente y dedicar ese ahorro a no tener que pedir financiación para financiar la tesorería o si se mantiene la situación actual de las pólizas porque están en vigor y se quiere seguir así, que se destine a políticas sociales y al cuidado de las personas que necesitan la misma asistencia y que hay muchas. Hay residencias en las que las condiciones son pues están un poco por debajo de lo que sería recomendable. Hay personas que están con dificultades de no poder pagar los alquileres, de no poder pagar las hipotecas y bueno, pues estos gastos de tipo social, que aquí ha habido propuestas muy interesantes, se podrían sufragar reduciendo esos gastos de sueldos y salarios reduciendo estos gastos que acabamos de decir que encontramos exagerados o que no corresponden ahora mismo para la situación actual. bueno, todo esto hace que los presupuestos no encajen con la idea de política económica que tiene este grupo municipal del Partido Popular, y que no podamos dar nuestro apoyo a su aprobación, al menos de momento, a falta de que las propuestas que podamos hacer en las alegaciones, pues pueda haber algún tipo de acuerdo para modificar este presupuesto tal y como está ahora. Gracias.
Gràcies, senyor Benejam. Per respondre té a la paraula el senyor Bruguerola.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies a tots vostès per les seves intervencions. He anat prenent notes i els demano disculpes si d'entrada hi ha algun tema que no el responc. Vostès han fet, tots vostès, una llarga llista d'apreciacions. Intentaré cenyir-me a les que subjectivament valoro com més significatives per aquest debat, òbviament, si no hauríem de demanar dinar. I començo doncs per el mateix ordre de intervencions, agraint primer les múltiples reconeixements que han dirigit vostès cap a l'equip d'economia. Jo no ho he fet, ho faig ara, també la gerència i les altres àrees de l'Ajuntament. Remarcava també una qüestió, jo ho escrivia en un article que surt al diari de Sant Cugat aquesta setmana, que és la connotació de conjunta, de col·laborativa d'aquest procés d'elaboració del pressupost, no només entre les àrees de l'equip de govern, sinó també, jo he viscut així, i així hem volgut que fos, també amb vostès, no? Amb els partits de l'oposició. Per tant, doncs, gràcies a l'equip i gràcies pels seus reconeixements. Bé, el senyor Bea, l'Ignasi Bea, en representació de l'Escup, parlava doncs d'això, no? Que ella apreciava que calia més progressivitat, i tenim sempre l'altre contrapunt, que és, òbviament, i com ha de ser, no? En el cas del Partit Popular, i estaríem replicant, diguem-ne, el debat que vam tenir el seu dia amb l'IBI, també el senyor Caldera, una mica tothom, hem expressat els nostres posicionaments en l'àmbit dels impostos. Crec que nosaltres estem en el punt central en aquest capítol, no? Però deixi'm que els expliqui una mica els perquès. És a dir, nosaltres el que tenim molt clar és que, i ho hem dit moltes vegades, hem de garantir la suficiència financera i hem de garantir el perfecte estat de revista dels indicadors financers. I això són les restriccions amb les quals operem. Però el que també sabem i tenim molt clar, i és el missatge una mica que els vull traslladar, és que en temps d'econòmics com els actuals, en temps de recessió, no toca que pugem els impostos. Això tinguem-ho tot clar. Si pugen els impostos a nivell general és perquè les finances públiques no s'aguanten, no perquè econòmicament toca. Doncs nosaltres el que hem de fer és trobar el punt d'equilibri entre això, la necessitat imperiosa de mantenir els indicadors financers, repeteixo la frase de sempre, en perfecte estat de revista, per una banda, però alhora dotar-nos o dotar la ciutat, diguem-ne, no retirar-li tresoreria, sinó al contrari, el que tocaria ara és que hi hagués més tresoreria en mans del públic, que revisés el consum, que no posar les retencions a les nòmines, no posar els impostos, això és el que tocaria. Si no es fa, si no es pot fer, és perquè quan les coses no van bé, amb altres administracions, doncs no s'han fet prou bé els deures i no han fet prou coixí per abordar una situació com la que tenim actualment. Doncs clar, amb aquest escenari, amb aquest dibuix clar, nosaltres hem d'optar, òbviament, doncs pel camí, diguem-ne, de l'equilibri, que és la suficiència financera, per una banda, però contenció fiscal per l'altra, perquè és el que toca. I és el que més beneficia a la societat. Clar, l'escenari quin ha sigut? Quin és l'escenari que ens trobem? Doncs necessitat imperiosa de contenir la despesa ordinària. I això, remarco el missatge, perquè clar, aquí tots hem llançat missatges de dir és que hi ha partides que baixen. O clar que hi ha partides que baixen. És que tenen que baixar. Doncs fer la selecció, fer la tria, òbviament no és fàcil. L'hem intentat, l'hem negociat dintre de l'equip de govern, l'hem compartit bastant amb vostès i ja sóc conscient que, òbviament, no estem del tot d'acord en que potser algú hauria posat una mica més aquí o una miqueta més, menys allà, òbviament. Però és una tria, diguem-ne, que s'ha d'emmarcar amb una necessitat de reducció important en totes les despeses. I totes no són reduïbles, com vostès saben. Hi ha un capítol molt important, el capítol 1, les nòmines, que això ja saben vostès que està en una situació de contenció nominal, de disminució real, i algú ho ha dit aquí, una nòmina que es manté igual en un escenari d'inflació, per petita que sigui, en termes reals, baixa. Però aquesta no podem baixar-la un 10 o el que sigui, com sí que s'ha pogut fer amb altres despeses. No? Aquest procés d'anàlisi, punt per punt, acció per acció, partida per partida, ja els dic jo que ha sigut molt llarg, molt dialogat amb l'àmbit de l'equip de govern i diria també que suficientment dialogat amb, amb tots vostès. Nosaltres, reduir les aportacions de les entitats és el que voldríem? Home, no. No. Reduir altres despeses és el que voldríem? Doncs segurament no. Gastar quan no toca, ningú ho vol. Però les entitats, tots són conscients del paper que juguen. Les de cultura també. Les entitats culturals també. Però tots són molt conscients del paper que juguen i de fins a quin punt desenvolupen un rol amb la societat que és important que li donem suport també des d'aquesta administració pública. Sobre el model de ciutat, si ens hem basat en ingressos extraordinaris, bé, és veritat que aquests ingressos extraordinaris durant molts anys han sigut, però també he de dir, i sé no perquè jo formés part de l'equip de govern, que ja saben que no és el cas, que l'anterior equip de govern ja va descomptar, ja sabia que l'ICIO, les plusvàlues, ingressos d'aquesta naturalesa anirien a la baixa i que ja va anar ajustant l'estructura de les despeses a aquesta realitat previsible que ens trobaríem a partir, no d'aquest any, sinó ja fa uns quants anys, ja ho saben vostès, que els impostos sobre construccions, les plusvàlues, les taxes, etc., tot això va molt significativament a la baixa. Ara us parlo de memòria, però crec recordar que l'any 2007 es van ingressar uns 12 milions d'euros d'ICIO. Aquest any em sembla que hem proposat un milió d'euros en el pressupost de l'any 2012. Per tant, ja es fan vostès una idea de com han anat les coses. Què es va fer amb aquells 12 milions? Consolidar despesa ordinària? No. Això és el que no s'havia de fer i no es va fer. Es va invertir, es va reduir el ràtio d'endeutament i es va fer el que considero que s'havia de fer. El model de ciutat és sostenible. És sostenible en tant i en quant siguem capaços, primera, de tenir una estructura de despeses continguda, de, per exemple, a través de l'aplicació d'eines de gestió del pacte, dels criteris Smart City, de l'aplicació de les tecnologies, doncs que tinguem una estructura de despeses ordinàries molt continguda, per una banda, i d'altra banda, que tinguem una capacitat de generació d'ingrés suficient. I això passa molt per la qüestió de la promoció econòmica, per la intensitat de la presència de les empreses en aquest municipi. Passa bastant per aquí. El que ha comentat respecte a les assignacions dels grups municipals, he de dir-li que no ens sona malament. No ens sona malament. Jo deixo aquí perquè em sembla que no queda recollit aquest debat amb el pressupost, però que parlem-ne. També diversos grups han mencionat la idea que durant l'exercici anirem proposant modificacions pressupostàries. El senyor Villasenyor, que té més recorregut històric, diguem, de la casa, parlava de 15 a 20 durant l'any, no? I efectivament, això jo els proposo que continuem en aquesta línia. Quan hi hagi ítems, diguem-ne, que meriten modificacions al pressupost, tindrem ocasió de debatre'l sempre que convingui en comissió informativa i de mantenir-los a vostès amb total grau d'informació. Respecte al senyor Calderón, ha parlat de cofoisme, i si ha sigut aquesta la impressió, doncs no és la idea, en absolut. En absolut. Aquí el que s'ha intentat és actuar, això sí, amb rigor, però amb tota la prudència, la cautela i la humilitat. Perquè, diguem, nosaltres tenim molt clar el nostre rol com a gestors d'uns diners que no són, que són de tots, que no són nostres, i amb tota humilitat intentem plantejar les millors línies que ens sembla que són més adequades. Ha mencionat, ha relacionat les paraules Sorea i loteria. Això ja va passar una altra vegada. Deixi'm que em rebel·li lleugerament amb aquesta associació d'idees. Algunes preguntes que ha llançat vostè. El l'ICIO del Banc de Sabadell, com és que el van avançar? Doncs perquè això és bastant habitual, de fet, que, i vostès ho poden veure amb les actes de la Junta de Govern, per exemple, no? Que s'aproven devolucions d'ICIO, però clar, amb obres d'una escala habitual, diguem-ne. Clar, aquesta no té una escala habitual, sinó que té una escala, diguem-ne, molt important, no? Aquesta qüestió afecta aquest pressupost, òbviament, i afecta amb importància. Sap vostè que el Banc de Sabadell doncs preveia la construcció d'un edifici, d'un equipament doncs molt, molt important, va fer els plans, va iniciar tota la tramitació per la seva construcció i finalment el va replantejar. I això, diguem-ne, de forma ordinària, doncs merita això, la necessitat d'haver de retornar aquest edifici. Tema expropiacions, també ha sortit en les intervencions de diversos grups. Com és que no està ja resolt? Doncs no està ja resolt perquè aquest Ajuntament ha estat sempre intentant batallar contra aquest tema, per moltes vies, no? I intentant buscar-li una solució. Perquè tots estem d'acord, i això ho hem parlat moltes vegades,
que aquest tema ens sembla a tothom injust, i que hem de buscar-li totes les vies de solució. És el que hi ha, no ens l'hem pogut treure de sobre, fins ara ja s'han fet front a quantitats molt importants de pagaments i preveiem, ja ho han vist vostès en el pressupost, doncs també quantitats molt importants en aquest any 2012 i alguns anys successius. Ja veurem si som capaços d'alguna manera d'això anar-ho atemperant, anar-ho frenant. Ha mencionat l'ordenança dels desnonants de la plusvàlua, efectivament, aquest és un tema que l'hem parlat en comissió informativa, permetim que, diguem-ne, que en el seu moment el projectarem tots de forma conjunta, tots compartint, diguem-ne, una sensibilitat en aquesta qüestió. Tarifació social, també ha sortit en diverses intervencions. Bé, la tarifació social no és fàcil, no és fàcil, això, o sigui, implementar-la no és senzill. No és senzill des del punt de vista, sobretot, de la gestió de l'operativa, perquè li hauríem d'estar demanant a tothom doncs, que ens aporti una documentació, bàsicament impostos sobre la renda, i jo ja també ho hem compartit diverses vegades, que vostès saben que la declaració de la renda no sempre és un bon indicador de la situació econòmica d'una família. Ens podem trobar amb situacions de renda baixes i patrimonis monstruosos, ens podem trobar amb situacions de renda d'un membre de la unitat familiar baix al costat d'altres rendes molt elevades. Per tant, clar, el volum de documentació gestionada i a manegar és molt important, però és que també per l'usuari és una càrrega important de gestió. Jo ja sóc conscient de que tot és molt modelable, però vull també fer-los i recordar-los a vostè, senyor Calderón, que s'ha aprofundit moltíssim en tarifació social, en aquest pressupost i en aquestes ordenances fiscals. I permeti'm que li recordi, i amb un cost electoral previsible per aquest equip de govern, i fort, el que s'ha fet amb les bonificacions de famílies nombroses en l'àmbit de l'IBI. És que s'ha avançat moltíssim. A mi em dol quasi que em tregui aquest tema de la tarifa social com si no l'haguéssim treballat prou, no? Jo crec que, en fi, que en termes de capacitat redistributiva d'aquest conjunt hem avançat moltíssim, d'una manera molt significativa. Polítiques socials, baixada? No, les xifres pugen. Les xifres pugen. Deixem quatre notes clares. Mantenint a base els serveis socials. Increment del 2,5 amb atenció domiciliària. Es situa en 923.000 euros. Increment del 8,87 amb ajuts socials. Es situa en 270.000. Manteniment d'ajuts a menjador. Manteniment de la partida de contingència de 48.000 euros i manteniment a l'alça de les subvencions destinades a les entitats assistencials. No? Pues hi és, Aprofito també el tema de la solidaritat. Reducció temporal de l'aportació a cooperació internacional. De l'1 es passa al 0,7. Però, i és una salvetat que no és menor, és que sembla que l'oblidem i vostès la coneixen, es mantenen les accions de cooperació i es simplifiquen les de sensibilització, promoció i publicitat. Són menys diners, però la reducció es fa allà on menys afecta a la cooperació internacional. I això té que quedar clar, perquè així és com es planteja. Fons de contingències. A l'exercici 2011 ja no hi era. Per què? Perquè es va preveure l'any 2008, el primer exercici, si no recordo malament, 2009, i s'ha mantingut dos exercicis, el 9 i el 10. Per què? Doncs perquè abordàvem una situació molt incerta en l'àmbit de les noves necessitats socials. Jo no formava part de l'equip de govern, no era tinent d'alcalde, però intueixo que és que el fruit del diàleg que vostès havien tenir amb l'anterior tinent d'alcalde ja devien poder mesurar i no calia fer un fons provisional, sinó ja podien concretar quines eren les necessitats que s'havia de fer front. I per això es va eliminar la borsa grossa, que va arribar a ser, si no recordo malament, de 700.000 euros del fons de contingència. Exactament, o sigui, de fet el que s'ha fet és, per tant, incorporar-lo i interioritzar-lo en el pressupost de serveis socials. Polítiques d'ocupació, de cooperació, n'hem parlat. Disminució de subvencions a entitats, també n'hem parlat. Passo al senyor Villasenor. Com està la liquidació del 2011? Hi ha una qüestió aquí òbvia de calendari. Jo crec que aquest any és excepcional que estem aprovant inicialment el pressupost o plantejant l'aprovació inicial del pressupost a finals de febrer. El més normal, i així ho treballarem des d'allà, ja ho estem treballant, és que l'aprovació inicial del pressupost serà octubre-novembre. I això queda sempre molt lluny de la liquidació de l'any en curs. Per tant, no té per què haver una correlació directa entre la liquidació de l'11 i el pressupost del 12. Cosa la qual no obsta, òbviament, que no tinguem indicis sobre com anirà. la liquidació. Saben vostès també, n'hem parlat en comissió informativa, que ja des del mes de juliol es va posar un freno important a l'execució del pressupost d'aquest any en previsió d'una disminució dels ingressos que rebrien. Per què? Per el de sempre, per intentar mantenir tots els indicadors financers, inclosa la liquidació del pressupost, si hi ha dèficit, si hi ha superàvit, l'estalvi net, etc., en perfecte estat de revista. Caldria pactar inversions. Jo crec que tant el del POSC, de l'àrea metropolitana, etc. Mans obertes, com sempre. Com sempre, endavant. Ingressos extraordinaris de difícil repetició. Doncs sí, els hem tingut. Sorea, tema Promusa. Però això no vol dir que el pressupost, diguem-ne, i repeteixo, perdonarà senyor Soler, una expressió que utilitza molt i ja sé que no he intervingut, que és un dèficit estructural ocult. Dèficit estructural ocult. Doncs no, no hi és. No hi és. No hi ha un dèficit estructural ocult. Hi ha una capacitat, diguem-ne, d'adaptació, que passa també per externalitzar una part de la despesa. Si no tinguéssim concessions, no podríem haver-los fet la pretada que els hem fet aquest any. Comunicació. Sàpiguen vostès, també diverses intervencions han anat en aquesta línia, també del senyor Benejam, el pressupost de comunicació s'ha reduït un 50% els darrers 4 anys. Un 50% els darrers 4 anys. Sàpiguen vostès, o tinguin en compte, que la comunicació és una part de la prestació del servei. Si nosaltres prestem uns serveis brutals, però ningú se n'assabenta, mala feina fem. I no es tracta de projectar l'acció del govern. Es tracta d'apropar a la ciutadania els serveis que poden tenir al seu abast. I aquest és el tema. S'ha avançat molt en eficiència en l'àmbit de la comunicació. Molt. Es pot avançar? Esclar que sí. Esclar que sí. Sempre es pot avançar i millorar. Però sobta, diguem-ne, que amb aquest escenari de reducció tan forta i de contenció tan forta, doncs sigui un tema que surti a la palestra. Senyor Benejam, despesa amb ideologia. A veure, no sé si mencionar-li la despesa que fa, doncs no sé, els governs centrals, jo què sé, amb aportacions a la FAES, per dir alguna cosa. Això és despesa amb ideologia? No sé què és això. Clar, nosaltres estem parlant d'una aportació, vostè ha donat la xifra, de 3.000 euros, que és, si ho he calculat així molt ràpidament i si m'equivoco, ja em disculparà, és el 0,003% del pressupost. 3.000 euros. 0,003 del pressupost. Però és que, aviam, atenció, l'acció pública també té que fer un esforç en el, diguem-ne, amb el lideratge cultural, del substrat cultural de la societat. I per nosaltres la catalanitat ens fa avançar, diguem-ne, cap a la construcció d'una societat millor. Doncs és una partida molt petita, que hi és, però que la defensem. I que la defensem, perquè té una raó de ser. Ara, on sí que m'ha cridat molt l'atenció és la qüestió de les despeses que ha mencionat sobre l'acollida lingüística o el Consorci de Normalització Lingüística. I en que quedi clar, aquestes partides tenen una connotació bàsicament social i de millora de l'ocupabilitat de les persones, i en especial de les persones immigrades. A veure, una persona que no parla el català en aquesta societat nostra té menys accés al mercat laboral. I això és així. Totes les empreses que presten serveis i que tal, òbviament valoren millor una persona que tingui capacitat com a mínim bilingüe de la que la té monolingüe. I això és així. Per tant, és una política social i d'interès, diguem-ne, en l'àmbit de l'ocupabilitat. Clara, molt clara. Fires, celebracions, bueno, no compartim el diagnòstic. No compartim tampoc, insisteixo, ho hem dit altres vegades, diguem-ne, el missatge subliminal que traslladen respecte d'una situació catastròfica de les finances d'aquest ajuntament. I sense, diguem-ne, dedicant només 2 segons al cofoisme, em perdonarà el senyor Calderón, ja la voldrien la majoria de les institucions públiques, la situació d'aquesta institució. Ja hem parlat de comunicació, dèficit de tresoreria, morositat, etc. Escolti, és que aquest ajuntament és dels pocs que compleix la llei de morositat. I ens esforcem molt perquè així sigui. I som molt conscients de la importància de que el crèdit, la tresoreria, flueixi a l'economia. I ens esforcem molt. Amb tensions fortes. Recordi vostè l'informe del tresorer de la darrera informativa, el que li explicava és que els darrers 15 dies del mes de desembre s'havien fet front a 22 milions d'euros de pagaments. No de despeses, de pagaments.
que era el que tocava. I aquest ajuntament ho ha pogut fer. Molts no poden. Cofurisme? No. Però descripció de la realitat. Ara bé, el que sí que... per nosaltres el missatge quin és? Que mantenir això és difícil. Mantenir això és difícil. Però requereix un esforç molt fort de contenció. I li trasllado la meva apreciació personal de que aquest equip de govern l'ha fet i els el planteja. Sols els càrrecs de confiança. Bueno, escolti, doncs no sé, això també són apreciacions subjectives. Si a vostè li sembla que són molt alts, doncs miri el mercat, que és el que hi ha, per perfils professionals semblants o per gestió d'empreses o d'institucions d'un tamany semblant. I constatarà vostè que els sous que es paguen aquí no estan al nivell dels del mercat, són bastant més baixos, bastant més baixos. I respecte de l'IBI, doncs una última referència, que bueno, nosaltres el que hem fet és, com sempre, baixar el tipus impositiu per atemperar l'impacte en els rebuts a les famílies de la pujada de l'increment del valor cadastral que es va produir, ja ho sap vostè, amb l'actualització de l'any 2005, emmarcada amb aquesta orientació clara que dèiem al principi. Suficiència financera, per una banda, voluntat de contenció fiscal, per una altra. I el punt d'equilibri crec que és el que hem trobat i el que els plantegem. Deixin que acabi amb una referència a les orientacions del vot que vostès han expressat. Jo, sincerament, hauria volgut que els agraeixo molt, sincerament els dic, l'esforç que fan les CUP. I sóc conscient del treball que tots vostès han fet, vostès com a grups municipals i també amb els seus respectius partits. Bé, jo crec que tenim recorregut per avançar en aquest sentit, no? Estic molt d'acord amb el que han valorat, no? Escolti, això no és un xec en blanc, això no és, no, no. Jo, a mi m'agradaria que anéssim avançant amb aquest esquema de treball col·laboratiu, d'aportar a cadascú que és allò que més ens inquieta i de que allò tingui un reflex en el pressupost. Però sincerament els he de dir que el que hem anat copsant que més els inquietava durant tots aquests mesos de debat del pressupost, crec sincerament que en molt bona part està ben recollit, està ben trebat, està del tot tancat, no. Hi ha qüestions de preus públics pendents de tancar? Sí. Però hem fet avenços molt significatius, amb la qüestió de la sostenibilitat financera, amb la qüestió de la tarifació social, la capacitat redistributiva, etcètera, etcètera. Sí, gràcies per les seves intervencions, gràcies, senyora Padella.
Gràcies, senyor Bruguerolas, i torn per la rèplica. Té la paraula el senyor Ignasi Bea.
Bé, començaré responent al Carles Bruguerolas. No, crec que a vegades, admeto que parlo ràpid i potser localitzo poc també, hi ha una cosa en la qual no ens entenem, és evident, és el tema de pujar impostos. Quan nosaltres proposem progressivitat, s'interpreta ràpidament com que s'ha de pujar impostos, i ho diré poc a poc perquè crec que s'ha d'entendre, perquè si no es surt el titular de la CUP a pujar impostos i no és ben bé això. El tema és que la progressivitat fiscal permetria no només no pujar impostos, sinó que molta gent veiés els seus impostos disminuïts, i en canvi molta gent a la qual no els suposaria res en absolut, però res de res, no, ni ho notarien quasi, doncs pagarien més, evidentment, pagarien bastant més i contribuirien al benestar de la ciutat en general. Bé, reitero una cosa per això del programa. Jo crec que avui podem estar discutint de números i això ho farem, ho van fer les ordenances, ho fem avui i ho farem l'any que ve. Jo no sé, el Ferran i la senyora sap molt de números, jo com que porto menys temps, no tinc el cul pelat de fer debats d'aquests, doncs parlo més d'ideologia. I crec, bueno, d'aquí un temps intentaré parlar de números més concrets, però crec que el problema és més enllà dels números. Ara podem estar discutint d'un 12,5%, d'on va aquesta partida, cadascú interpreta els números una mica com vol, uns li posen l'IPC, els altres li treuen, uns posen una partida aquí. Jo la veritat és que sé que es canvien coses, dimensions, una cosa passa d'una dimensió a l'altra, i clar, amb això podríem tenir debats eterns, i un dia si la CUP governa aquí dalt, doncs a mi em presentaran al·legacions a les famílies nombroses i les deixaré sistemàticament sobre la taula i tindrem aquest debat en un altre sentit. Crec que el tema de fons és el que he plantejat. Independentment del color polític de les al·legacions, hem de començar a plantejar si el model de ciutat és sostenible. I a més, un exemple que pot semblar molt tonto, però a mi m'agrada molt que les rotondes tinguin gespa bona i que els camps tinguin gespa artificial, però i dic gespa artificial perquè vaig veure la despesa que suposava 500.000 euros, em sembla, i em vaig agafar la cadira. Potser ens agrada molt, però potser no pot ser. I aleshores aquest tipus de coses les hem de començar a plantejar i asseure'ns, independentment del cicle pressupostari, dir, més enllà del cicle pressupostari hi ha unes coses que són de model, que són les que determinaran després la resta d'objectius estratègics i coses més concretes. Això pel que fa això. Una cosa que segurament li trauré al calendari al Joan Calderón, és que m'ho han posat molt fàcil. Diu, miri el mercat. Parlant de l'Ajuntament, miri el mercat. Clar, aquest és el problema, és que aquí està el problema. O sigui, el problema és comparar l'Ajuntament amb el mercat i no només comparar-lo, sinó convertir l'Ajuntament en el mercat. No dic que vostès hagin fet, però quan l'estructura de l'ens municipal es converteix en una estructura empresarial, passa el que passa. Amb aquestes coses segurament tindríem davant si sentim i no arribaríem a cap conclusió, però jo crec que no hem de comparar l'Ajuntament amb un mercat, no té res a veure. I després, ja avui no hi ha el problema de Salvador i no parlem de la Constitució ni res d'això, però, ostres, és que la ideologia m'ha... Dir una cosa, jo mentre parlava l'Àlvaro Benejam anava veient de fons sis lletres que anava fent així, Òmnium, 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 no? Té mèrit dit bastantes coses sense dir algunes coses concretes. Hem parlat d'Acció Cultural del País Valencià, però no han dit Òmnium. Miri, jo estic convençut, i ho dic de debò, en sèrio, que vostès ho diuen de debò. O sigui, que estan convençuts quan parlen de polítiques socials i aquestes coses, però jo els diré la meva opinió. No es pot defensar polítiques socials i dir que s'ha d'atendre a la gent més desafavorida, no es pot, quan el sistema que vostès no només legitimen sinó que defensen totalment és el que genera aquestes desigualtats, no és la crisi, no, és el sistema. Per tant, bé, els convido que ho pensin, perquè si no a mi el primer que em surt és pensar quin cinisme, i després penso doncs no, perquè veig com ho diuen i segurament s'ho creuen. Doncs crec que estan equivocats, no es pot defensar una cosa i defensar una altra que és totalment contraposada. A més, tinc la sospita, potser m'equivoco, segurament m'equivoco, però que quan diuen Acció Cultural del País Valencià, si fos Acció Cultural de la Comunitat Valenciana, no tindrien cap problema d'anar 3.000 euros o més. El senyor Pedro Alves ha dit la FAES, podríem dir moltes altres coses que subvencionen i que, evidentment, quan algú té el govern, prioritza algunes coses que són més estratègiques de llarg termini, i en aquest cas jo considero que qüestionar aquestes subvencions no té cap sentit. I... estic content per això de l'assignació dels grups polítics. Dic que és la proposta que he fet, l'hem fet aquesta proposta, no és l'única vall de batalla, Hi ha moltes altres coses, però nosaltres que no hem pogut entrar per desconeixement a fer uns nous números, doncs pensàvem que aquesta proposta seria com una bola de palla d'aquestes i que ningú diria res, i al final el Carles Bordalàs ha comentat, estem contents de que sigui receptiu, almenys a priori, i intentarem que per aquí, amb els diners que es tregui aquí, potser es pugui ampliar aquest pla d'ocupació, o potser es puguin tirar enrere algunes de les retallades de despesa que es faran entitats i associacions culturals. Ja està.
Gràcies, senyor Bea. Té la paraula el senyor Calderón.
Aviam. Senyor Brugaroles, jo veig un esforç que han fet a l'hora de fer el pressupost perquè vostès al costat dels seus companys de la Generalitat semblen socialdemòcrates. M'explico? Sí, jo ho entenc, però per aquest grup no és suficient. Jo crec que hi ha coses que no entenem igual. Per exemple, nosaltres quan vam proposar que el coeficient de l'IBI no es toqués, malgrat signifiqui una pujada de pressió fiscal, és per poder fer tot de mesures per tota aquella gent que ho està passant malament. I fins i tot que se'ls pogués bonificar una part d'aquest IBI. Però clar, renunciar entre 300.000 i 400.000 euros per aquest motiu, doncs home, jo crec que en aquest sentit no ens posaríem d'acord. I utilitzant una frase que vostè va fer servir, i ara entro amb el tema de la redistribució de la riquesa, vostè a l'Audiència Pública va fer servir una frase que és molt, en aquest cas és molt típica i tòpica de la gent d'Iniciativa, de la gent d'Esquerres, de la CUP, del PSC, que pagui més qui més té. Llavors, això és un tema important, i jo crec que en el tema de la bonificació de les famílies nombroses això es posa de manifest, però crec que confonem els termes. Una cosa és una bonificació en l'IBI i una altra cosa és portar a terme una política de tarifació social important. Què és complexa, què és difícil, d'acord? Però hem de veure com es concreta. A dia d'avui no som capaços de veure com es concretarà aquest tipus de política. No, és que no hem vist els barems, no hem vist com es rebaixaran aquests... No ho hem vist, Carles, no ho hem vist encara. Sé que anem a la línia, però no ho hem vist res concret. Sobre el tema concret de la plusvàlua, jo crec que ara estem davant d'una oportunitat. A més a més, la Diputació de Barcelona va aprovar, això l'alcaldessa ho deu saber molt bé, va aprovar un fons especial per fer front a aquests temes de desnonaments. Jo crec que aquí tenim un punt de sortida, un punt de recursos que podem aprofitar des de l'Ajuntament per fer front a aquestes situacions que, és que clar, és que ens fan, en el cas dels desnonats, els fan fora de casa, es queden amb la hipoteca i a sobre han de pagar la plusvàlua. És que és una situació surrealista i absurda. Jo crec que per aquí, si entre tots som capaços d'arribar a un acord, jo crec que en podrem arribar. Sobre la plantilla, el pes de, que no ho he explicat abans, però sobre la plantilla i el pes d'aquesta dins del pressupost municipal, dins del pressupost no es comptabilitza els organismes autònoms. Tota aquella plantilla jo crec que rebassaria aquest 30% del que estem parlant, que diu el pressupost. I per això a vegades parlo de cofoisme, ho he dit, que era un pèl cofoi. Parlava de la presentació i de llenguatge, no dic de les dades que s'hi posen, dic de la presentació. Sobretot el dia de l'audiència pública el llenguatge utilitzat era molt, home, una miqueta pompós potser també. I volia dir una altra cosa. Sí. Bueno, ja està. No, polítiques socials, la pujada o no d'aquestes partides. Sé que si entrem en aquesta batalla no ens en sortirem avui i, com diu vostè, haurem de demanar el dinar. Però hi ha partides que abans no hi eren a persones que ara sí hi són. I estic parlant d'ocupació. Ocupació estava en promoció econòmica. Casualment la baixada de promoció econòmica són 300.000 euros que van a persones que és on posem ara ocupació. Efectivament, puja. Bueno, doncs això ara m'ho explica. Però és així. I hi ha partides que són idèntiques, i quan dic idèntiques són idèntiques. Ajuts pel menjador, beques X, ajuts a llibres... Són idèntiques al pressupost de 2011. Idèntiques. Per tant, jo crec que en una situació que el 2012 es preveu pitjor que el 2011, home, com a mínim la pujada de l'IPC, no? Clar, tot això hagués estat més fàcil si sabéssim realment què és el que hem executat durant el 2011 d'aquestes partides. Perquè potser ara em diu, no, és que no hem exhaurit les partides, vale, però és que nosaltres això no ho sabem a dia d'avui. Res més.
Gràcies, senyor Calderón. Té la paraula el senyor Villasenyor.
Molt breument, senyora alcaldessa, perquè em dóna la sensació que tot el peix ja està venut, no? I bé, estava pensant, jo com explicar després de sortir d'aquí què és el que estem aprovant i de quins números estem parlant. Jo crec que és la batalla dels números sempre es perd en el moment que la vols explicar, i jo suposo que la intentarem no perdre del tot des del punt de vista d'explicació, però en qualsevol cas sí que hi ha algunes coses que voldríem matisar sobre la intervenció del company Carles Brugaroles. Un és que pensava que ho diria sobre el gran titular de que solament el 30% del pressupost municipal és destinat a capítol 1. Vostè sap que hi ha organismes públics que també tenen capítol 1 i que està lligat allà i que no me l'està comptant, i que si el comptés el percentatge seria el 40, algo, gairebé arribaria a un 41. Jo sí que demanaria, home, comptar d'entrada sabem, vale? Per tant, si us plau, les coses aquestes, com a mínim de cara respecte al que ens mirem quatre vegades al pressupost, doncs una miqueta, vale? Des del punt de vista d'impostos, vostè ha dit que no s'han pujat els impostos, i saben quina és l'opinió del nostre grup al respecte, però simplement recordar-los que sí, que l'IVA ha pujat i que la taxa de clavegram ha pujat. Aquest no és ni un fet ni bo ni dolent, i no entraré a interpretar-lo. Simplement vostès saben que sí que ha hagut una pujada en aquests dos conceptes, i també en les taxes lligades a un IPC. Per tant, sí que ha hagut. Respecte al tema de les propiacions no en repetiré massa, no, jo crec que ja queda clar el seu argument, el meu. Vostès han dit que, home, que hem estat esperant que això resolgués, ja, però és que és des del 76. Certament jo no els hi adjudicaré la responsabilitat de Convergència i Unió des del 76, sinó des de que vostès van entrar a governar. i no va ser el 2006, per entendre'ns. El concepte de loteria sobre Sorea i sobre els moviments que van haver-hi al voltant del Mirasol Centre, jo no sé si la paraula loteria que hem fet servir tots alguna vegada és la més adequada o no, perquè segurament quan estem dient loteria no estem valorant la feina per arribar a aconseguir aquests diners, i aquest tema segurament sí que s'hauria d'haver posat més o hem de posar sobre valor. Ara, jo crec que sí, loteria, no en l'assumpció d'aquest ingrés, que va haver una tasca important amb Sorea i respecte als ingressos, però sí respecte a la despesa. Aquests diners, que van venir treballats, evidentment, van servir per eixugar un dèficit. I això, diguem-ne, que pot ser molt matisable, però hi ha fets que són així, i per tant, amb aquest tema, simplement els adreço a l'informe de l'interventor. Aquests diners van servir per, com diu el company Pere Soler, un dèficit estructurat ocult. Aquest dèficit estructurat ocult va ser salvat amb aquests diners extraordinaris en altres pressupostos. I dirà, home, és que això no té sentit ara perquè estem parlant del 2012. Doncs és evident, és una resposta lògica, però vostè sap que si no haguessin hagut aquests diners hauria augmentat la ràtio d'endeutament i no hauríem fet alguna de les coses que ara en aquests moments estem fent. I segurament aquests diners els podíem haver guardat per pagar les zones verdes, per exemple, o qualsevol altra circumstància. Per tant, sí que toca també en aquest pressupost. Evidentment, no em limitaré, ara no començarem a parlar de les pèrdues d'impostos d'impulsis, perquè ja és un clàssic, se tirant a desfassat. Bé, aquí hi ha un concepte sobre comunicació, sobre què vol dir comunicar i què no vol dir comunicar. Vostès han parlat dels sous dels càrrecs de confiança, també n'hem parlat alguns de nosaltres. Jo crec que s'ha de posar sobre valor el concepte model gerencial. S'ha de posar el model gerencial sobre valor, però també els vull recordar que en cap cas, com a mínim des del nostre grup, hem parlat de sous en concret lligats a persones, sinó del conjunt de la massa salarial. Per tant, jo crec que és fàcil dir és molt o és poc segons la responsabilitat, però és que no estem parlant d'això, estem parlant del conjunt de la massa salarial. També dir-los que si estem apostant per un model gerencial professionalitzat, no estem apostant per un model de dedicacions exclusives generalitzades. Per tant, estem dos models, el model gerencial i el model d'acció directiva per part de l'esfera política. Per tant, aquí tenim una sèrie de conceptes que entenc que són diferents. Nosaltres vam fer un primer pas, i vostès també, però vam fer un primer pas amb les ordenances fiscals. Ja en vam parlar, jo crec que és la primera vegada que vam votar majoritàriament a favor d'unes ordenances fiscals. Per tant, el concepte de responsabilitat, ja el tenim claret, ja el tenim clar, el concepte de responsabilitat, i sabem què volia dir la nostra abstenció amb una pujada de l'IBI. I no és qüestió de xecs en blancs, ni de gratuïtat, ni res de res. És una qüestió de responsabilitat. I perquè entenem que des de l'oposició i des del govern hi ha coses que s'han de fer. Ara bé, el tema de tarifació social, allò que es va aprovar en aquella moció, allò ara mateix no hi és. Era difícil, sí, és molt difícil. Jo els dic que és molt difícil, n'hem parlat amb vostè i amb la directora, i és molt difícil concretar-lo des del punt de vista de dades, de com ho fas, de com ve els ciutadans aquí a fer-ho, si es fa un carnet, si no es fa un carnet. Sí que és difícil, clar que és difícil. Però nosaltres vam aprovar aquesta moció i vostès també. I jo crec que la nostra obligació és tirar-ho endavant, amb les dificultats, però posem un calendari. Posem un calendari. Segurament no serà en els propers mesos, però posem-lo, perquè si no, allò que aprovem en els plens no comença a tenir sentit. D'acord? I crec que és el que hauríem de fer. Hi ha una cosa curiosa, ha parlat crec l'Ignasi, el senyor Bea, que li agrada més, de la gespa artificial. Jo crec que aquest tema de la gespa artificial serà un dels capítols del llibre del senyor Tizón. Perquè, home, ara sí que hi és el pressupost. Sembla una certa cunyeta, però ara sí que ho tenim al pressupost. I això, a Barri Sèsam, és, si ara hi és, l'any passat no hi era, oi? Per tant, aquests 500 i pico mil euros, és molt possible que algun dia d'aquests aconseguim que hi hagi aquesta gespa. A més que ara, com que ja s'havia amortitzat i s'havia venut, doncs segurament al final ho tindrem. Hi ha dos temes simplement sectorials per acabar, jo crec que tampoc no són definitius. Felicitar el senyor Puigneró. Perquè la ciutadania de Sant Cugat condueix millor, o com a mínim el percentatge que es preveu de recaptar de multes a Sant Cugat serà menor en el proper any. ja no seran 2,5, a la meitat. Per tant, home, aviam si ens quadra el pressupost, no sé com ha anat, si ara conduïm millor a Sant Cugat o no. I l'altre és, respecte a l'Smart City, jo tinc un... això no sé si felicitar-lo o no. No, jo tinc un dubte. Aquests 700.000 euros que tenim de l'Smart City, ja ens ho explicarà la comissió informativa, si ho creu convenient, o sigui, estem fent el mateix que fem i li hem posat el nom Smart City o estem fent coses diferents? Tanto amb la resposta, perquè si em diu que estem fent coses diferents, la pregunta és molt fàcil. I per què no ho fèiem l'any passat? Oi? Per tant, em dona la sensació que deu ser la primera. I com que és molt important des de l'àmbit de comunicació trobar marques a les accions, per tant, sí que el felicito, suposo que s'ho tenim a tot arreu, dient que estem actualitzant, jo què sé, el Windows, per exemple, que és part de les partides que tenim. Acabem el Windows o qualsevol altra cosa. Acabem simplement d'aquí un mes ens tornem a trobar, esperem que els discursos puguin ser modulablement millors.
Gràcies, senyor Villasenyor. Per part del Partit Popular té la paraula el senyor Benejam.
Gràcies. Por explicar un poco lo que se ha comentado, pero sin, bueno, intentando no repetir las cosas que ya se han dicho, porque claro, en cuanto a las expropiaciones de las zonas verdes, aquí se está hablando de que el ayuntamiento, o sea, se da como hecho que el ayuntamiento, que es un problema que el ayuntamiento pues tenga que cumplir esas sentencias y tal, pero es que aquí no es que el ayuntamiento tenga que cumplir una sentencia, sino que el ayuntamiento tiene que expropiar y no lo hace. Entonces, expropiar, tiene que expropiar a día de hoy todas las parcelas. Expropiar, tiene que expropiar todas las parcelas. No es que haya que, bueno, cuando demanda las personas que tienen, los propietarios que tienen esas parcelas, porque el ayuntamiento no les expropia, pues el ayuntamiento tiene que cumplir las sentencias, claro. Pero es que la obligación es anterior. Bueno, es un tema que, bueno, está hablándose ahí, pero... En cuanto a la tarificación social, también entendemos que es de difícil aplicación y, claro, también entendemos que hay que dar plazo al propio equipo de gobierno para poder aplicar eso, porque que todo el mundo tenga que ir con su renta para que le den un carnet, pues, hombre, eso se tendrá que valorar si es operativo o no. No, ya, lo digo porque, bueno, se tendrá que... Esto aquí se está diciendo y todo el rato se habla de la tarificación social, que no se aplica y tal, se ha aprobado hace poco y entiendo que el tema pues requiere de estudio y requiere de planificación, pero que no se puede aprobar en dos días. El servicio de comunicación del ayuntamiento... aquí hay una situación que se da por hecho que el servicio de comunicación bueno, tiene que existir. Bueno, es decir, no nos parece mal que tenga que existir o que exista, pero la cuestión es que ahora, a día de hoy, lo que sirve es de autobombo. Entonces sirve para dar a conocer las cuestiones que son buenas, que el ayuntamiento hace, que tal. Bueno, al final es medalla del equipo de gobierno con mayoría absoluta que existe, ¿no? Entonces, al final es eso, ¿no? Y además... por los medios de comunicación que cuestan 1 millón de euros. Exagerado, ¿no? Las subvenciones lingüísticas. Se acaba de explicar que es para un tema de adaptación. Un tema de adaptación de las personas que vienen aquí y que para poder encontrar un trabajo necesitan o tienen que hablar catalán para poder conseguir ese trabajo, por ejemplo. No sé si también se dan clases de español, ¿vale? Yo creo que no, se dan clases de español a las personas que no saben ni catalán ni español. Entonces, bueno, parece ser que esa ayuda para adaptarse es parcial, no es completa, porque aquí también se habla español, lógicamente, ¿eh? Solo hay que salir a la calle y escuchar a la gente, ¿no? La visión catastrófica que dice usted que tenemos. Bueno, esa visión catastrófica, entre comillas, yo no diría que es catastrófica. O sea, califica usted nuestra visión de la situación económica como catastrófica. Nosotros no decimos que la situación es catastrófica, decimos que la situación es difícil, que es lo que consta en las actas de cada comisión informativa a la que acudimos. O sea, decimos que es difícil, no decimos que es catastrófico. Entonces, bueno, si se quiere decir que el Partido Popular es catastrófico y pesimista y no sé qué, bueno, pues vale, nos metemos en ese discurso, pero no creo que sea así, porque los informes están ahí, el informe de tesorería está ahí, las dificultades para pagar las zonas verdes están ahí, la necesidad de tener pólizas de crédito están ahí. Bueno, quiero decir, son datos, no decimos nada que no se pueda comprobar en las cuentas, y de hecho aquí, en las cuentas municipales, pues del 2012 pues ya se prevé más financiación bancaria. Entonces, bueno, pues oye, la situación es la que es, no nos la inventamos, ¿no? Y en cuanto al tema de sueldos, parece ser que estos sueldos están equiparados a lo que hay en el mercado, ¿no? Por un lado, los sueldos tienen que estar equiparados a lo que hay en el mercado, pero por otro lado se tiene que hacer una labor de contención, porque si no, con las previsiones para el ejercicio 2012, que son peores para que las del ejercicio 2011-2010, pues no vamos a ir bien. Pero los sueldos ahí están y siguen igual, o mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues esa labor de contención parece ser que no se aplican los sueldos. En todo lo demás sí, pero no en los sueldos. Entonces, bueno, contradicción, ¿no? Nos acaba de decir el señor Bea que PP incurre en contradicción cuando habla de políticas sociales, porque, bueno, su política es de capitalismo casi radical, ¿no? O sea, nos quiere comparar como de capitalismo radical. Entonces, bueno, y que se cree el papel que estamos haciendo o lo que pedimos en cuanto a políticas sociales. Bueno, pues ya se lo puede creer, porque lo venimos pidiendo desde hace tiempo. Entonces, lo que no creo es que se tenga que hacer ver delante de la ciudadanía que ustedes son los propietarios de las políticas sociales, porque no es así. Aquí cada partido tiene su ideología, sus ideas con respecto a eso, y las nuestras son estas. Entonces, bueno, es queda muy bien decir que, bueno, nos lo creemos, pero vamos, pero esta no es la política que tal. Bueno, pues vale, pero es lo que pedimos y lo estamos pidiendo aquí y lo estamos pidiendo al equipo de gobierno. Y si se establece en un acuerdo del Pleno, votaremos a favor. Por lo tanto, esas son los partidos del Partido Popular y ya se las puede creer, porque claro, solo faltaría, ¿no? En cuanto a la asignación de los partidos políticos y esa idea que decía y que el Ayuntamiento y que el equipo de gobierno parece ser que, bueno, la ha escuchado y podría llegar a estar de acuerdo, yo lo que propondría es que volviéramos a la situación anterior, en la que cada partido político tenía una asignación en función del número de concejales que tenía. Bueno, y así reduciríamos el gasto considerablemente. ¿Vale? Es una posible solución. No sé si a ustedes les vendrá bien, porque claro, ahora reciben más asignación con dos concejales o la misma que un partido que tiene cuatro concejales, ¿no? Pero bueno, eso depende. Antes iba en función del número de concejales, si no, sí, ¿no? Sí. Bueno.
Ahora no.
De votos, supongo, no sé. Pero era un escalado, ¿no? Y ya está, gracias.
Moltes gràcies, senyor Benejam, i ara sí al senyor Brugueroles en el darrer torn i per tancar. Gràcies.
Gràcies, senyora alcaldessa, gràcies novament per les seves intervencions. Vaig així amb un sentit transversal. Més progressivitat, jo crec que, ja ho he dit abans, jo crec que hem avançat moltíssim en aquest pressupost i en aquest conjunt de mesures, sincerament els ho dic. Hi ha hagut una frase que m'ha agradat molt del senyor Bea, que és: hi ha coses que no poden ser, això tots ho sabem, però és bo que ens ho recordem, eh? I crec que amb un ple com aquest, sense caure ni en el catastrofisme ni en un optimisme fora assenyat, crec que tots tenim molt clar, i que ja ho hem anat veient els darrers mesos i que ho veurem aquest any i veurem fins quan dura aquesta situació, però que hi ha coses que no poden ser, coses que teníem, doncs, que no poden ser. Jo quan vaig fer l'exposició en audiència pública vaig incorporar els dos principis que determinen el tema fiscal, no? Un és el principi de la capacitat de pagament i l'altre és el principi del benefici. I explicava que el principi del benefici té una repercussió molt baixa a Sant Cugat, perquè bàsicament es refereix a taxes i preus públics, però que tots sabem que les taxes, la recaptació per taxes i preus públics, ni de lluny cobreix el servei al qual hauria de finançar, i que per tant ja són taxes i preus públics que en general estan molt subvencionats, no? I per tant ni així ni per aquí, no? Per tant, el principi de la capacitat de pagament, llegeixis qui més té més paga, és el fil conductor de tota l'estructura fiscal i pressupostària d'aquest ajuntament. Ja ho era però és que ara molt més encara. Molt més encara. Eh? I ja, ja n'hem parlat, eh? Gràficament l'altre dia dèiem, hi ha molts recursos que estaven aquí i que s'han tret d'aquí i ara estan aquí. I és així. I així és com vostè coneix les xifres i així és com ens sentim contents d'haver compartit aquesta orientació amb tots vostès en l'àmbit d'altres reunions. Una apreciació molt important respecte a la dimensió primera del pacte, que incorpora la dimensió persones. Clar, nosaltres quan hem agafat el SOM que estava al G3 i ha passat al G1, per fer la comparabilitat respecte a l'any exercici, hem traslladat a l'exercici de 2011 i al 2012 també. És a dir, la comparativa és real. No hem fet la trampa de recol·locar coses, perquè si no seria trampa al solitari. Hi ha partides idèntiques, sí. Hi ha partides idèntiques, altres pugen i algunes altres baixen. Però jo crec que tots podem constatar que aquest pressupost té una vocació molt clara i molt profunda d'atendre les polítiques socials. Les polítiques socials a Sant Cugat tot és millorable sempre, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Jo crec que es cobreixen totes les necessitats bàsiques, sempre hi haurà persones que ho passen malament i sempre podem debatre fins a quin punt hauríem d'arribar. Però la cosa està coberta, continuarà estant coberta i és prioritari per aquest equip de govern. Em recordarà el senyor Villasenyor que han pujat els impostos. I dic, sí, és que és veritat, han pujat una miqueta, no molt, molt menys que altres. Han pujat una miqueta. Jo insisteixo en el missatge. Suficiència financera en equilibri amb contenció fiscal. I aquest equilibri ha derivat a una moderada, molt continguda pujada d'impostos. Però sí, i és veritat. A veure, el pes del capítol 1 en el consolidat és el 27,6%. També molt clarament per sota del 30%. I permeti'm que li apunti una idea que també alguna vegada hem parlat, que és, hi ha una correlació entre aquest reduït pes del capítol 1 sobre el total de pressupost i el model gerencial. És a dir, un model gerencial ben desenvolupat té bastant a veure amb el fet de que les necessitats pressupostàries en l'àmbit del capítol 1 puguin ser inferiors. Tot això, òbviament, com fan totes les institucions, línia d'externalització de determinats serveis que no tenen per què estar internalitzats. I l'externalització, no oblidem també, ens ha de donar resposta a situacions en què necessitem flexibilitat, com l'actual. Si tot ho tinguéssim internalitzat i amb una estructura de despesa inamovible i amb inflexibilitat total, doncs no podríem respondre a la conjuntura. Per tant, aquest és un dels sentits de tenir alguns dels serveis, alguns concessionats, externalitzats. Senyor Benejam, aquest ajuntament fa comunicació, no fa autobombo. Nosaltres fem comunicació, no fem autobombo. Nosaltres no subvencionem els mitjans. Nosaltres contractem espais, els mitjans disponibles en l'àmbit local, però no subvencionem cap mitjà. Cugat.cat, l'organisme autònom, l'AMFIC, doncs aquest sí que rep una aportació. La seva funció quina és? És diverses, no? Però és el que dèiem. Apropar el coneixement dels serveis que es presten a la ciutadania, un, vetllar per la pluralitat informativa, dos, vostè, li trasllado una percepció, i ara, sisplau que ningú ho prengui, però moltes vegades, jo mateix, o membres de l'equip de govern ho comentem entre nosaltres, i, ostres, a Cugat.cat ens foten unes cleques que tela, Escolta, doncs ben fet, no sé si està ben fet o no, això ja no em pertoca a mi, però és la veritat, jo el que li trasllado és una percepció de que aquí no hi ha autobombo. No, en absolut. Les classes, també es donen classes de castellà i d'anglès a l'escola d'adults. Deixi'm que li digui una cosa. Vostè en aquest cas no està fent despesa ideològica perquè no està gestionant el pressupost, però sí que ha fet una transició ideològica clara, que és la que no ha de ser és la catalana. I, home, és la que ha mencionat vostè. És la que ha mencionat vostè. Situació econòmica difícil, home, clar, això ja els dic jo cada vegada. Difícil, sota control, s'han de prendre mesures i les mesures que s'han de prendre són les que són. Ni més ni menys, perquè el menys també afecta. O sigui, reduir més del que toca també té una repercussió clara en la situació econòmica de la nostra societat. I dues coses que m'han cridat molt l'atenció. Necessitat de pòlisses. Home, naturalment que és bo, totes les empreses, les administracions, operem amb pòlisses de tresoreria. perquè tots tenim... Sí, és interessant fer-ho. Una administració pública és interessant fer-ho. Vostè no té una hipoteca? Què passa? Les necessitats de tresoreria tenen pics a l'alça i a la baixa. Nosaltres podríem fer una, prendre una decisió, que és dir, fem cuixi i mantenim la tresoreria sempre per sota, per sobre del pic més baix de pagaments. Però clar, aquí en tindríem unes quantitats de diners, diguem-ne, amb un calaix, sense donar rèdit, sense prestar servei. Això no té sentit. La lògica econòmica el que diu és que has de tenir una tresoreria que estigui una mica per sota i que puguis tenir pòlisses per cobrir les puntades negatives. Això és així. I finançament, finalment, vostè ha dit que recorrem a més finançament l'any 2012, i no és veritat. L'any 2012 tenim previst cancel·lar prop de 13 milions d'euros d'endeutament i demanar-ne 6. L'endeutament baixarà bastant significativament, en coherència amb el que ja dèiem abans, d'anar tendint cap a una disminució del ratio d'endeutament. Bé, tot plegat, ja acabo, senyora alcaldessa. Els agraeixo sincerament les aportacions, la tasca que hem vingut fent, no només avui, sinó tot el recorregut previ. Sí que penso, en la línia del que deia el senyor Villasenyor, que hem de continuar aprofundint amb aquest esquema de diàleg i de elaboració conjunta d'aquestes grans orientacions de l'Ajuntament. Per mi ha sigut un recorregut enriquidor. Reitero l'agraïment a tot l'equip econòmic, el tècnic, des de la gerent, la directora i tot l'equip tècnic, han fet una molt bona feina i en fi, a la seva disposició.
Moltes gràcies, senyor Brugueroles. Doncs arribats a aquest punt, passarem a la votació. Abans també agrair de part de l'alcaldia l'esforç que ha fet l'equip econòmic i l'equip directiu, i agrair també l'esforç dels diferents grups municipals per poder arribar a aquest document que tenim avui, que evidentment és millorable, que evidentment pot recollir diferents sensibilitats, però que en qualsevol cas ha estat fet intentant ser oberts amb tothom i intentant parlar amb tots els diferents grups representats al consistori. Passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per 22 vots a favor, 14 vots a favor, 6 vots en contra i 2 abstencions. Moltes gràcies a tothom. Atès que és un ple extraordinari, no hi ha torn de precs i preguntes, s'aixeca la sessió.